Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I començo com tots els programes saludant a l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
Amb moltes ganes d'aquí programa, però moltes més ganes d'aquest diumenge que arriba ja la carxofada després d'un mes fent hype, pues, ja
a tocar, tocaria, la tenim a tocar i tenim moltíssimes ganes a Gent de Carrer. Marc Gabernet, què tal, com estàs?
Doncs molt content, 27 de març, avui és 27, ja toca carxofada. En 72 hores estarem ja amb Àlex Grués a la plaça de l'Ajuntament, amb carxofes, divertint-nos, no sé, és que tinc unes ganes brutals.
Passant-nos-ho d'allò més bé, i tant que sí, tenim moltíssimes ganes de la carxofada i també del programa que ens espera d'ara en endavant. Jo sóc el Llum García i fins les 8 us acompanyarem fins a que acabi aquest programa aquí a Ràdio Sant Boi. Som Gent de Carrer. Cançó i tornem, fins ara.
Yo te reemplacé, mi amor, y eso te dolió. Tu baby me copia, pero no soy yo. No sabemos verlo, un nivel bajo. Vista es lo que me da. En la discoteca, tú estás ahí. Vi tu amiga nueva, con la cara frisa. Pasa por mi lado, queda paralita. Bombo crack, ella no es una real bad girl, yeah.
Baby girl, ¿por qué vienes otra vez? Ahora que soy famoso, me hablas y sí. Que me llamas aquí, ya vi. No conteste, tengo otra que lo hace bien.
Si vas a mentir, baby, miénteme bien. Hablándome de boda y de luna de miel. El nuevo tiene money, propiedades también. La nueva que tú tienes, esta es una fangirl.
Me clapa la piel, sus uñas de piel. Yo te muevo mi tablero como ficha de ajedrez. Baby, ponte mi piel, ponte mi piel. Ponte mi piel, baby, girl. Se va contigo porque yo no le hago caso. Se va contigo porque ya tengo atrajo. Cuando me pela ya le quiere mi aparato. A mí ya no le cabe el culo al pantalón. Cuando se pega dentro se lo dejo un rato. Me dice que no pare y que la siga dando. Que a ella le encanta como beso y se lo hago. Aún no te he tocado y dejo tu todo empapado. Yo soy el dueño de tu piel, de tu cuerpo yo soy fiel. Los que te hablan al directo le llegan a mi baby. Salta, fuma, salta y dame papel. Tengo placa, te trae también limón. Cuando aprieta su pussy dentro ser médico. Barbas de días que los años me han llevado al médico. Los nuestros algo físico lo pongo en automático. Cuando se lo traga calmo el problema linfático.
Porque vienes otra vez. Ahora que soy famosa me hablas de usted. Como la vez que me llamaste aquella vez. No contesté, estaba haciéndolo con él.
Muevo mi tablero como ficha de ajedrez. Baby, ponte mi piel, ponte mi piel, ponte mi piel, baby girl.
I repassem els temes del dia, començant per qui té la culpa a València. Ho respondrem ara.
L'exconsellera Salomé Prades, el principal càrrec polític, imputat per la mort i desaparició de 228 persones durant la dana del 29 d'octubre. Tot i això, dins de la causa que investiga la gestió de l'ocorregut en el jutjat de Catarroja. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, la va deixar caure al costat de qui va ser secretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello, citat com investigat.
I tenim reforma total.
L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, coneguda com a AIREF, va fer ahir públic un informe sobre la despesa que està en mans del govern des de finals d'any. L'AIREF proposa dues grans reformes estructurals en aquest camp. Transformar la voluntària actual adscripció obligatòria a les mutualitats de Mufase i la progressiva incorporació dels nous mutualistes al Sistema Nacional de Salut, que necessitaria un reforç previ.
I unes converses poden decidir el futur del món.
Rússia i Ucraïna negocien per separat amb els Estats Units a l'Aràbia Saudita un acord de pau. Això sota la proposta de Washington d'obrir una treva de 30 dies que freni els atacs a les estacions d'energia de tots dos països. La d'ahir va ser una jornada maratoniana de 12 hores de converses. Veurem com acaba tot plegat.
Hi ha hagut una errada de seguretat.
El conseller de Seguretat Nacional dels Estats Units, Mike Waltz, va ficar per error a un periodista en el grup de Signal, en el qual estava debatent amb altres oficials el pla de bombardeig a objectius útils a Yemen. L'editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ha explicat en un article com va tenir accés a aquesta informació confidencial.
I la polèmica està servida.
Un jutge de Barcelona ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la secció de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Això permetrà a l'editorial Anagrama distribuir el llibre L'Odi, escrit per Luis G. Martín sobre el crim de José Bretón, condemnat per l'assassinat dels seus dos fills a Còrdoba el 2011.
I Albert, avui és el Dia Internacional de...
Dia Internacional del Gofre, Dia Internacional del Treballador de Premsa d'Argentina i Dia de la Medalla d'Honor als Estats Units. Així que el que ens mereixem com a treballadors de la premsa és un gofre i una medalla.
Home, i tant que sí, ens encantaria poder tenir-lo ara mateix als estudis. No us enganyarem. 6 i 11 de la tarda, moment d'actualitzar-nos. I comencem explicant-vos que des de 6:15 s'està celebrant l'assemblea oberta del Sindicat d'Habitatge del Baix Llobregat a l'Institut Marianao, Albert.
Sí, avui al Passeig de les Mimoses número 18 de Sant Boi de Llobregat s'està celebrant la primera assemblea oberta de docents i comunitat educativa pel dret a l'habitatge amb la participació de l'ESPA de Sant Boi i dels docents del Baix Llobregat. En pocs minuts ampliarem la informació d'aquesta assemblea des del lloc dels fets.
I Sant Boi defineix una estratègia de futur per al seu verd urbà en una jornada participativa.
Sant Boi està elaborant una estratègia per renaturalitzar el seu nucli urbà i definir com ha de ser el futur de la ciutat per respirar més verd. Per facilitar la implicació activa de la ciutadania en el camí cap a aquests objectius, el dissabte 29 de març tindrà lloc de 10 a 1 del migdia una jornada participativa al Palau de Mariano.
I de què es parlarà en aquesta jornada?
La sessió prendrà com a punt de partida la diagnosi de la situació actual que ha fet el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals al llarg dels darrers mesos. Es parlarà de biodiversitat, de parcs urbans, d'eixos verds, de fauna i de flora i de connectors ecològics, entre altres qüestions. La participació de les persones assistents servirà per començar a concretar un pla d'acció.
Inicia la realització de proves de radiologia a l'Hospital de Sant Boi.
Ho farà a partir de l'1 d'abril, on els veïns i veïnes de Sant Boi de Llobregat es faran les proves de radiologia simple a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi i ja no hauran de desplaçar-se a altres municipis quan un professional de la primària els prescrigui una prova d'aquest tipus. La radiologia simple comprèn les radiografies de qualsevol part del cos que fins ara es feien majoritàriament al servei de diagnòstic per la imatge de Sant Vicenç dels Horts.
I en què s'emmarca aquest canvi?
Doncs en el treball iniciat fa uns mesos des del Departament de Salut per disminuir el nombre de proves diagnòstiques que es feien a la ciutadania de Sant Boi fora del municipi. Així es dona resposta a la demanda històrica que havia traslladat la ciutadania i l'Ajuntament de Sant Boi.
Persones d'alt valor, m'he quedat amb això, però explica'ns millor de què parlarem avui, Marta.
Bé, doncs últimament sembla que el camí a seguir que ens marca la societat s'està diluint amb el temps. Abans naixies, creixies, treballaves, et casaves, tenies fills i et mories. Ara no. Ara, era el cicle de la vida, però ara això ha canviat. Ara sembla que tenim més opcions, o almenys n'hi ha més que estan acceptades. Però la pregunta és, això continua sent així? Els mitjans de comunicació i les xarxes socials apunten al fet que les necessitats de les persones heterosexuals no encaixen amb els dels altres companys, és a dir, homes amb dones i dones amb homes. Els homes diuen buscar dones com les d'abans i les dones d'avui en dia busquen l'home del futur. M'he agafat amb pinces tot això. Com a conseqüència tindríem una generació plagada de solters per elecció.
Sí, entenc que les coses han canviat, que això jo crec que és sospitat i és difícil que algú no accepti, que abans era tu has dit creixes, et cases i te mueres. Ara és...
Exacte, l'home a treballar, a proveir, la dona...
A cuidar els fills.
I la casa i
l'home també. Per sort, crec que per sort hem pogut canviar una mica, però intentem explicar una mica què és realment, és una elecció això de pues, no casar-se o potser a vegades potser és falta d'opcions?
Jo crec que molts cops és falta d'opcions. Perquè...
Se solté per elecció ajena.
Sí, exacte, no ho estàs triant tu, ho estan triant els demés per tu.
Però a vegades hi ha moments en els que això també pot ser així. De fet, això ho parlarem ara mateix amb dos convidats. Tenim el Cala, ara estàs una mica més situat del que anem a parlar o encara no?
Ara sí, ara sí.
Ara sí, situadíssim, no? Albert, tu ara també estàs situat, imagino, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs és el que dèiem, Marta, ja tenim una mica el context sobre el que anava a parlar, que és aquestes eleccions de ser solter, és a dir, que no només que a vegades la vida et porta cap allà i no hi ha una altra cosa, sinó que a vegades fins i tot ho pots decidir tu mateix. I de fet, per explicar-ho, tenim el Kalahari amb nosaltres, ja us ho hem dit, i també tenim la Gemma Ariño, que la podem saludar ara mateix en directe. Hola Gemma, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Gemma, has pogut sentir una mica quin era el context de la conversa?
Una mica.
Una mica. Estàvem parlant de que últimament... Ah, sempre s'havia buscat, no?, d'aquesta cosa de que no, és que tu has de tenir nòvio, has de tenir nòvia, etc, has d'estar en parella, no?, i ara hi ha molta gent que això ja no és que no trobis parella, sinó que directament no en vols tenir, que és una opció vital. Llavors, això a tu, què et sona, això? Et sona bé o no?
A mi sona estupendo.
Ah, sí, eh?
Molt bien.
I explica'ns, explica'ns per què.
Doncs perquè al final arriba un punt que... Ostres, que sembla que estiguis millor sola que acompanyada. Perquè moltes vegades, encara que no ens agradi reconèixer-ho, hi ha moltes parelles que es limiten. Que encantadíssima de trobar algú que no et limiti. Sí, evidentment. Però és molt difícil trobar una persona que no et limiti gens.
Mm. Però aquí, si ens posem així, potser també et pot limitar la família o limitar els amics, no? O és una altra cosa?
Per mi és una altra cosa. Perquè al final... A la família li poses el fre i mira tu, talles, llaços. Mm. Sí, fa falta que no ho volem, evidentment, mai, però una parella al final és algú que tu esculls, la família te la trobes. Però igual que la parella, amb els amics, vull dir, al final tu amb els amics també esculls qui sí, qui no, i amb la parella fas el mateix. Però hi ha un component extra en aquest tema de la parella. I, ostres, tal com estem ara, jo crec que el problema també són totes les opcions que podem arribar a tenir. I contra més opcions tens, doncs també pots escollir millor.
¿Y qué opciones son estas?
Bueno, con todas las opciones ahora de Tinder, Bumble...
Ah, va per aquí.
Claro, se te abre un abanico de posibilidades y contra más gente conoces, para mi gusto parece que menos te convence nadie.
És com quan vas a un restaurant i hi ha tanta cosa que no saps què decidir i al final et poses nerviós i esculls algú que no t'agrada, no? Una mica això.
No que no t'agrada, que pot passar, sinó que a lo millor escolleixes també el de sempre i aquí és on entrem també en un bucle de... Bueno, és que això ja ho conec, ja em sona, saps? Els patrons, aquests famosos.
I tu Cal, això com ho portes? És a dir, tu tens la sensació de voler buscar parella o estàs en un moment en el que estàs solter per elecció, per dir-ho així, t'encaixes en aquesta descripció?
Jo buscar parella...
Realment, buscar no busco. És que em dóna la sensació que buscar parella és... Uf, és complicat. Perquè la parella, al final, pel meu gust s'ha de donar.
Clar.
És a dir, si tu estàs quedant amb algú i connecteu i esteu bé i esteu guai i va cap endavant, perfecte, però també arriba un moment que les bases s'han d'assentar i dir, mira, jo vull això a la meva vida, m'agradaria fer això, que ens podem adaptar, però si tu tens una perspectiva de vida radicalment diferent a la meva, doncs no tirem endavant.
Clar, millor ser, que quedem així. Passem la taula a l'estudi, que el tenim ara mateix al Kalahari, que estava a punt de respondre la pregunta. En aquest sentit, Cala, tu això, com ho veus, el que t'estava preguntant abans?
No, yo, o sea, yo realmente estoy de acuerdo con lo que dice Gemma. Yo tampoco busco pareja, realmente, y creo que realmente, o sea, está todo como diseñado la sociedad para hacer una vida en pareja. Pero, o sea, en pareja conforme la tenemos como construida actualmente. Pero es que una pareja puede ser un amigo tuyo. O sea, puedo mantener la misma relación con un amigo mío, la única diferencia es que a lo mejor no mantenemos relaciones sexuales. O a lo mejor sí.
Clar, exactament, vull dir, que pot no ser-hi també aquesta barrera. Moltes vegades hi ha molta gent que li pregunta si diu no, el que diferència d'un nòvio, d'una nòvia, d'un amic, és que amb ella tinc relacions sexuals. Amb un amic també pot haver-hi aquest component.
Sí, sí, o sea, yo creo que la cosa, o sea, yo no podría decir que en mi vida voy a querer tener una pareja, pero sí que creo que voy a poder, o sea, sí que creo que puedo decir que no voy a querer una pareja convencional como la que tenemos establecida ahora, de ara de repente, cuando llevamos un tiempo...
¿Qué es el que tira cap enrere, tu, d'aquesta parella convencional?
Que realmente no veo ningún beneficio fuera, o sea, es el... Creo que tengo el mismo beneficio, los mismos privilegios si hago mi vida con un amigo, que creo que al final... Puedo ser lo mismo, puede ser mi pareja, vivimos juntos, podemos tener un perro, podemos compartir coche, podemos tener un hijo y luego no me limito a la hora de poder experimentar en la vida sexual con diferentes personas en todo tipo de relaciones.
Estoy de acuerdo.
Y Gemma, ¿qué piensas tú de eso que acaba de cada día el nuestro compañero Alcalá?
Penso, però exactament el mateix. O sigui, si ara em fotés en una relació, bueno, ara o més endavant, o sigui, hi ha una relació convencional, no la vull. Almenys una relació com el que està establert, socialment acceptat, digue-li X, que per sort també estem canviant una miqueta aquestes dinàmiques, però és que penso igual. És que, de fet, ahir ho parlava amb una amiga, que dic, és que abans tindria un fill amb tu, que et conec, que ens portem genial, que amb un noi que potser conec de fa 6 mesos, un any, 2 anys, vull dir, és que penso igual.
És una cosa que se como que hay, como se dice esta palabra,
es un poco tabú.
Se habla poco, es tabú el tema de poder tener hijos con tus amigos. ¿Por qué no es normal adoptar un hijo con un amigo mío?
Y eso me he planteado a mí.
Y a lo mejor teniendo mi amigo una pareja y yo otra. O sea, que no hay problema ninguno. Es lo mismo con matrimonio separado, que además se chillan cada vez que se ven. Pues la única diferencia es que nosotros nos llevamos bien y estamos juntos para cuidar a esa criatura.
Sí, y probablemente la criatura sufra menos.
Totalmente.
Que con sus padres separados.
Porque, claro, Marta, aquí estem en un moment en el que tot el que donàvem per fet ho estem reinventant una mica. I justament està passant això també a les relacions, que és justament del que estem parlant ara mateix.
Sí, ara s'està ficant de moda per part de famosos i no tan famoses també el coparenting, que és això, és jo vull tindre fills, tu vols tindre fills, però no volem ser parella. O sigui, m'agrades com a progenitor, però no m'agrades com a parella. Anem a tindre un fill, anem
fins i tot...
Però és que això no és el mateix que estic dient jo,
Ah, no?
A veure, per què no?
No, perquè mi pareja puede ser mi... O sea... Es que es absurdo decir pareja, amigo, amigo con derecho a roce, follamigo. Es una persona con la que he decidido tener un hijo. Pero, ¿y por qué no puede ser mi pareja, esa persona?
O sea, ¿tu amigo?
Sí. O sea, sin tener... ¿Qué significa la palabra pareja?
Jo crec que per cada persona significarà algo diferent.
És que és justament el que parlem, vull dir, això, Gemma, no sé com ho veus tu, però està com una mica diluït, això, vull dir, el que és parella o el que no ho és, al final ho marca cadascú, no?
Sí, 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 jo crec que sobretot és tema de sentar les bases.
Amb tot tipus de relacions, no?
Sí, exacte. O sigui, al final ets una parella d'amics, ets una parella romàntica... És sentar les bases i al final és per qui passo, per qui no, tu acceptes, no ho acceptes, i a partir d'aquí, doncs, construïm el vincle. Mm.
I una pregunta. ¿Crees que esta cosa de como de no querer buscar pareja o no tener pareja o toda esta movida está directamente o simplemente relacionada con una especie de asexualidad o similar?
No. Para mí no, porque yo soy muy sexual y evidentemente me gusta disfrutar con una persona, pero claro, siento que o sea, el tema aquí de que esté relacionado con eso no lo veo, porque es eso, yo soy muy sexual y a mí cuando me gusta tener sexo con una persona en concreto, yo estaría todo el día.
Todo el día, en todos lados.
En todos lados.
Entonces,
puede que no me guste a nivel sentimental. Que para mí eso es obviamente básico. Y también puede ser que ahora mismo no esté buscando ningún tipo de pareja, porque también he quedado muy escarmentada de decir, me he encontrado con cada elemento, que ha sido como... És que no me sirve para nada.
En el teu cas també hi ha aquest punt, no només de decisió, de dir estic bé sola i tal, no? Sinó que també, pa' lo que hay en el otro lado, no? Igual...
Me quedo como estoy.
Sí. Albert, veig que ho escoltes molt atentament, eh? No sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir.
Jo, o sigui, esteu presentant els beneficis de, pues, tu has dit, d'estar solter o de tenir un fill amb un amic o no amb una persona que és la teva parella. Creieu que també hi ha potser algun... una cosa que no sigui un benefici, algo negatiu?
Hombre, por supuesto, el universo está diseñado para vivir en pareja. Es mucho más fácil encontrar una casa para dos o para tres o para cuatro personas que para una sola persona. Los coches tienen dos asientos delante, las motos tienen dos asientos. Todo está diseñado para que seamos dos. Viviendo una relación.
Per un tema de practicitat del dia a dia, dius.
Sí.
Clar, i justament connecta amb això que estàvem dient, de que potser Marta aquí també s'haurà d'adaptar al món a això i no sempre nosaltres al món, no?
Clar, estaria bé. Jo, per exemple, que he viatjat un parell de cops sola, m'he trobat amb aquesta situació, no? Que, a més, m'ha sortit molt més car que si ho hagués compartit amb una altra persona, i pensava, jo, perquè no hi ha ofertes, perquè no hi ha opcions també per persones que viatgen soles. És que és el que deia el Cal, al final és com si hi hagués un embut, no? I no ens estan obligant, però sí que és cert que ens estan com girant...
Conduint.
Ens estan conduint cap a aquest model, i nosaltres com a que... Bueno, hi ha una part de la població, no tota, però hi ha una part de la població com a que ens resistim o no, però no sentim que no encaixem aquí, i això està bé, i per tant som nosaltres mateixos els que hem de construir altres alternatives.
Tu, això, Gemma, tu notes que per part de la teva família, dels teus amics, etc., se't condueix una mica cap a tenir parella, i que quan et veuen et diuen, hòstia, no tens parella? O sigui, et passa això de que notes com certa pressió, fins i tot?
Buah, m'ha costat molts anys que acceptin el que jo vull viure, diguem-ho així.
Ja no tens aquesta pressió a sobre, diries? Tu has tret
no,
a sobre ja?
No, m'ho he tret de sobre. M'ha costat moltíssim, però m'ho he tret de sobre.
Jo també, eh? O sea, jo sí recuerdo que a ti dirà, hòstia, tal, pareja, no, a ver, ¿cuándo? Y yo creo que ya ha llegado un momento de que han entendido que no quiero tener una pareja, entonces ya es en plan, vale, pues sí, estar
però
solo
no,
y ya está.
No l'has tingut mai?
No, jo no.
No
quiero.
O sigui, no mai t'has sentit la curiositat de potser tenir una parella, o mai has estat per dir-ho així, de tenir
una
parella?
És que jo tengo muy buenos amigos.
Claro,
o sea, yo tengo relaciones con amigos que son igual que una relación con una pareja. Igual. Lo que pasa es que no follamos. Es la única diferencia.
Es un matrimoni, llavors.
Sí, puede ser. Un matrimoni de 55 años.
Sí, és que és interessant això, Marta, perquè del que estem escoltant... No sé si hi ha alguna cosa amb el que et quedaries, ja poc a poc per anar tancant-ho, perquè jo el que et trec de tot això és que cada vegada em sembla més difícil, amb la societat que tenim ara mateix, que cada vegada és més diversa i per sort, el tema de les etiquetes, no?
Jo sempre dic que una etiqueta no ens ha de limitar, ens ha d'ajudar. Si l'etiqueta t'està limitant, fora etiqueta no li has de donar explicacions a ningú, de res, ni de l'orientació sexual, ni de l'expressió, ni de la teva manera de viure. No es donen explicacions de res. Llavors jo crec que no ens hem de quedar amb el que ens donen, tampoc hem de donar tot per suposat, simplement hem d'anar explorant, hem d'anar sortint de la nostra zona de confort per realment construir la nostra zona de confort de veritat, no la que ens han donat ja per fet. I jo me quedaria una miqueteta amb això, amb que totes les opcions són bones sempre i quan no facis mal a ningú i puguis trobar la que millor t'encaixi a tu.
Albert?
Les conclusions jo crec que sí. Jo crec que mai ningú t'ha preguntat per què tens parella, tampoc t'haurien de preguntar per què no la tens.
Era muy bien, Albert, muy bien.
Un aplaudiment per l'Albert Vilar.
Sí, senyor. Has guanyat el sou d'avui, Albert.
Gràcies. I tant, un aplaudiment. Cal alguna cosa del que et quedis de tot això?
No, simplemente yo creo que sí es posible que dentro de unos, o sea, va a costar, pero creo que dentro de unos años, conforme va la economía y la movida de los pesos y su puta madre, al final yo creo que empezamos, como se hacía antes, a lo mejor a vivir con una persona que no es tu pareja, que claro, es tu amigo, y al final estás conviviendo con una persona, ponte, 5, 6, 7 años, al final también es difícil tener que separarte de esta persona con la que estás haciendo lo mismo que harías con tu pareja, solo que vives en habitaciones diferentes, incluso a lo mejor tienes una mascota juntos, compartes coche, compartes plaza de garaje, os cocináis, uno cocina y el otro hace la cena. Creo que poco a poco, conforme está la sociedad, esto va a ser más habitual de lo que es ahora mismo.
Gemma, ¿alguna cosa amb la que et quedis, así para anar tancant?
Bàsicament que deixem estar ja els prejudicis que portem anys a sobre i que cadascú visqui com vulgui.
Doncs molt bé, crec que no es podia tancar de millor manera això que estem explicant. Kalahari, moltíssimes gràcies per
a vosaltres
ajudar-nos en aquest debat. Albert Vilar, em quedo amb tu, per tant no et despedeixo, que no t'escapes de mi.
Si m'heu d'aplaudir amb el que parlo, no tornaré a parlar.
I Marta, moltíssimes gràcies per venir, sobretot perquè, com diem, hi ha hagut alguna complicació, eh?
A vosaltres per convidar-me.
Home, i tant que sí, com sempre. Home, i la gent Mariño, debutant a Gent de Carrer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs això està tot, en breus més Gent de Carrer. Fins ara. Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
Crec que això no ho havia explicat mai.
Tinc roba interior de la sort.
No ens havíem vist mai, oi?
El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
En fi, espero que això ja hagi prescrit.
Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Sóc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Mentre fèiem aquestes entrevistes, a Off the Rec ens han sortit alguns dubtes de com els joves es relacionen amb la cultura i avui ens preguntarem justament això, no? Com podem fer que arribi d'una manera en el que els hi pugui fer descobrir noves coses. I per parlar de tot això tenim a quatre periodistes i creadors de contingut que ens acompanyaran en aquesta tertúlia. Tenim a l'Aleix Manzano. Com estàs, Aleix?
Què tal? Com estem? Molt content d'estar aquí. Gràcies per convidar-me. Estic superemocionat.
Et veig content, de veritat.
Ah, sí, és que estic molt content. Perquè a mi el tema de la cultura m'encanta. I a més, jo et dic una cosa, abans, perquè a la tele és minut sonor. Jo he vingut així perquè s'ha d'anar guapo per la cultura. I totes van guapíssimes, però...
Per cert, Aleix, t'ha agradat com t'hem deixat el maquillatge?
Maquíssim, sí, tenim un gran equip de maquillatge. Ei, guapi, ja no em veu, però està allà la maquilladora. Molt maca, la veritat que molt atenta i és important sempre tenir un bon equip com la Bombilla, que sou uns cracs.
Sèria Llop, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt contenta. Jo sempre que sigui parlar del que sigui, si és de cultura... encara millor.
I tenim també per aquí l'altra Cèlia, Cèlia Mayoral, com estàs?
És fort perquè jo no coneixia tantes Cèlies fins fa poc que va haver-hi un boom de Cèlia Espanya, Cèlia Llop, Cèlia Mayoral, tot Cèlies, visca.
De repente.
I totes les xarxes, eh?
Sí, per... exacte. Però molt bé, molt contenta.
I Bet Molina.
Bet Hola, què tal? Molt bé, molt contenta, molt agraïda de que compteu amb mi, sempre.
Què us sembla aquesta localització? Estem tranquils aquí, no? Perquè hem d'explicar que estem a Sant Boi de Llobregat, però justament, no sé... ambient
sí, no?
De fons.
Sembla que estiguem a la selva.
És com, dintre de ser Sant Boi, sembla com un lloc molt, molt sí. tranquil, ideal per parlar de tot el
que
ens ve ara per
endavant. És un punt... És
demana tranquil·litat.
Exacte, sí. tranquil·litat. Molt és també un punt que no saps que et pots trobar, cruising o alguna altra cosa, perquè té aquest element màgic, no? Però la cultura és això, mai saps que et pots trobar, com deia la Bet.
Exacte.
I justament, parlant d'això i del paper que tenen les xarxes socials en tot això, comencem, si vols, per tu, Aleix. Creus que ara mateix... dintre la cultura jove, de la cultura jove, les xarxes és com el motor, podríem dir?
Home, jo crec que amb les xarxes el que s'està aconseguint és poder visibilitzar molt el que és la cultura, que a vegades ha estat molt invisibilitzada, i ho continua estant-ho. Però sí que és cert que, d'alguna forma, jo crec que les xarxes permeten... desmitificar una mica, no? La cultura com ha estat sempre, que és una cosa que ens queda molt lluny, una cosa que no interessa als joves, i crec que això ha demostrat que no, que amb les xarxes pots arribar a molta gent i la cultura necessita arribar a la gent. Que aquest és el gran problema de la cultura. Crec que a vegades la cultura s'ha quedat molt estancada i amb les xarxes s'ha pogut visibilitzar molt més del que pensava.
Cèlia, com ho fem perquè la cultura arribi d'una forma que pugui ser atractiva pels joves?
Aviam, si tingués la clau... M'encantaria poder-te-la dir i poder-la utilitzar perquè realment crec que la cultura d'arriba a tothom.
Però tu segur que tens una intuïció i quan tu fas un vídeo, què és el que tu penses perquè això pugui arribar bé?
Jo penso que pues, si a mi m'interessa, a la resta de persones com jo també li poden interessar i per tant pues, a la resta de joves també li poden interessar. Jo crec que a vegades pequem de pensar que en els joves o en el jovent, com si tots fóssim iguals, si estiguéssim tots dins del mateix sac, no ens interessa la cultura i no ens interessa, pues, jo què sé, l'Emma Vilarasau. I...
No! Per favor, qui no li interessa l'Emma Vilarasau és que està fora d'aquest món.
L'altre dia jo estava fent així a tots els vídeos d'Eva per mirar què funcionava i què no, i el vídeo de l'Emma Vilarasau a la Turra és dels que més visualitzacions té de llarg a tot el perfil de Som Eva.
Ah, és que on posis un Emma no posis a ningú altre. Exacte.
Per tant, sí que ens interessa la cultura, i ens interessa la cultura com és Julieta, com és Musca i com és Detallets, però també ens interessa la cultura d'anar al teatre, d'anar... Pues l'herència ara, que dura 6 hores, pues també ens interessa, els joves, jo tinc moltes ganes de veure-la, i dura 6 hores.
Ja pot ser còmode el seient, també et sí, dic, sí, perquè 6 hores no hi hauria, a veure, 6 hores veient el Carlos Cuevas, no sé què dir-te.
Tu, Cèlia, què en penses d'això, del fet de desmitificar una mica la cultura, perquè sigui una cosa més de tu a tu, no?, i que la gent sigui una cosa més normal i que no sigui com, ostres, vaig al teatre i fer-ho la gran cosa, sinó que sigui una cosa que ens pugui arribar a tots d'una forma, no sé, que ens puguem sentir més interpel·lats.
Sí, jo crec que moltes vegades quan fem un vídeo, no sé si s'haurà passat, penseu, ai, faig cringe. No, és mentida. Com parlo jo, com parlem tots, arribar als joves, tots som així, tots tenim un punt en comú, i vale, potser si veuràs un vídeo diràs, ai, això no m'agrada, però sent tu mateix i fent les coses bé, jo crec que arribes d'una manera com més propera. I la part de desmitificar és com que... És una mica contradictori, perquè al mateix temps li estem traient un pes que jo crec que és important, però traient-li este pes ho fas com una cosa més light perquè a la gent li crido l'atenció i llavors entro dins del... Saps?
Per tant, Aleix, podríem dir que aquí la cosa és trobar l'equilibri, no?
Exacte, trobar l'equilibri, però sobretot, i això amb el que deies tu, aplanar, tractar la cultura com el que és. La cultura és un tema important, sí. És a dir, és un tema que... És a dir, la cultura és una cosa de guapes, amb tot el carinyo. És a dir, és una cosa que no pots dir vaig a veure una obra de teatre. No, vaig a una obra de teatre. És a dir, el teatre... les arts, la música, la pintura, requereix, jo crec que és una concentració, és un espai de trobar-te amb tu mateix i de cadascú tenir una lectura diferent o igual d'un missatge que t'estan enviant. Llavors, jo crec que amb això, per exemple, no vull comparar amb Amèrica, no? Però sí que potser el Regne Unit, per exemple, que ens queden més propers, és aquella cosa de dir, tu has d'anar al teatre, les obres han de començar puntuals, tu has d'anar al teatre sabent que vas al teatre, el mòbil apagat, és a dir, has d'anar guapos, guapes, és a dir, hem d'anar pensant que la cultura no és una cosa d'estar per casa, és una cosa que requereix carinyo, estima.
I... Sí, però també et diré que has estat, que a Londres, per exemple, que jo vaig anar al teatre, quan estava a Londres vaig anar a veure una obra de teatre i era molt popular. O sigui, a mi el que em va agradar, bueno, els preus no eren populars perquè era caríssim, això vaig pensar, com estan sempre fent sold out si els tiquets valen 60 euros?
Clar, però no creus que aquí hi ha un punt... Digues, digues.
No, que a mi m'agrada molt que era una cosa com molt festiva, com molt de germanor, la gent menjava, la gent bevia, que això ja ho podem comentar també, si pues, has de poder menjar unes patates que fan soroll en mitja hora de teatre o no, perquè...
Ja t'ho dic jo.
No. Ja jo també crec que no, eh?
Sí, en plan, la nostra estrena potser és el dia on mengem patates, on fem les copes i allà és...
El piscolans de després.
Sí.
Molt però és massa gràcies, com una pel·li, llavors, sí. No? Si estàs... Que a mi tampoc no m'agrada... O sigui, jo menjo palometes, eh, al cine, però...
Home, és que el cine s'ha de...
Però això és la típica cosa que molesta quan ho fan, però després ho fas tu totes les
coses. Sí, sí, ets acomodador després recollir les crispetes.
No, i com queden els teatres...
Jo he sigut aquesta és una cosa de... Estar menjant, veient una cosa, és com si estàs al sofà, a la tele, menjant...
Per mi bruteja.
I crec que el teatre has d'estar com dins de la cosa, i si estàs fent una altra cosa ja no estàs. Estàs fora completament, per mi, eh?
Hi ha una cosa que també volia parlar amb vosaltres, a veure què en penseu, que és que segons l'última enquesta que va haver-hi del govern el 2024, hi ha tres grans raons per les quals hi ha gent que no vol participar d'algun esdeveniment cultural, el que sigui. Hi ha tres grans raons, i en aquest ordre és la manca d'interès d'allò que està passant allà, això és la primera raó. La segona, la manca de temps, perquè bueno, portem un dia a dia en el que no ens ho podem permetre pel que sigui, i la tercera, la manca de diners. És a dir, segons l'última enquesta, aquest és l'ordre.
Sí, em sembla ideal que ha fet l'enquesta, mira, sí, un aplaudiment. Està ideal, molt bona feina, ja pots anar cap a casa, és a dir, està superbé.
I justament ho volia repassar amb vosaltres, el primer tema, que és la manca d'interès. Recupero també una pregunta que us deia al principi, ara tenint aquest context que us deia. Com podem fer perquè la cultura interessi? Sobretot els joves, que és cap on va dirigida
aquesta tertúlia. Jo crec que és abans. Jo crec és que no ha de ser joves, adolescents. Jo crec que és que ha de venir des de molt abans. Jo, fins als 10 anys, no vaig saber que era un teatre. Bueno, sí, perquè feia dansa abans i tal, i sempre he ballat.
I...
Clar, però una obra de teatre, jo mai m'havien ensenyat que era al col·le. Sí que fèiem, ja. Ho fèiem naltres als minifestivals, però... No m'havien ensenyat com la importància de aquestes persones han estat assajant molt temps, tots són actors, s'hi dediquen, fan càstings, hi ha tot un món detrás, muntadors de teatre... Jo no sabia què era això i crec que és com, bueno, seria com important començar més abans de dir tinc 16 anys, me'n vaig a viure a Tarragona, a Barcelona, ah, mira, fan una obra de teatre. No. Abans.
Però crec... Aleix, aquí el tema és l'educació, no?
Sí, jo crec que l'educació, però també ets una cosa, això també de vegades, els ha d'agradar a tothom, però també hi ha gent que no li agrada.
No,
i a mi també, sincerament, la gent que ha d'anar al teatre una mica imposat, com, haig d'anar perquè m'ha d'agradar. No, carinyo, no miris un Maricel, si és que el Maricel no t'agradarà, si no t'agrada el teatre, ni el musical, ni la història. Sí que crec que, d'alguna forma, això de voler intentar apropar la cultura als joves està molt bé, però... És molt complicat perquè també no interessa que agradi la cultura. Si ens podem adonar, és a dir, tu mires l'escola, no? És a dir, jo vaig aprendre abans, quan me dia un camp de futbol, que el que era un teatre o qui era Àngel Guimerà. És a dir, que al final, o Mercè Rodoreda, és a dir, que al final la cultura en l'àmbit educatiu sempre s'ha imposat com una cosa de... Tu has de treure per què? No sé, però tu t'has de treure.
Sí, perquè
no,
és xulo.
Hi ha una història al darrere. Mercè Rodoreda, grans autors que dius, ostres, per què no els he après abans i he hagut d'aprendre, per exemple, les normes d'un camp de futbol? Doncs potser perquè la importància que se li dona a la cultura és mínima.
Sí, és això.
I la cultura no interessa ensenyar-la. Per què? Perquè en l'estat, a la societat, en els nostres valors com a persones que convivim juntes, la cultura ocupa un espai mínim. I és potser important els diners, el futbol i quatre coses més.
Vosaltres esteu d'acord amb això, que no interessa que des de petits es parli de cultura?
Sí, jo quan us escoltava... Anaves a dir alguna
cosa? Després, digues.
Jo quan us escoltava no sé si m'atreviria a posar el focus a l'escola i al sistema educatiu, perquè al final sempre tot acaba recaient al sistema educatiu.
I pobra gent ja té suficient feina,
sí,
eh?
Però
per què faltaria que han d'ensenyar-ho tot?
Sí, però quan som petits és quan més aprenem i quan més ens formem.
Sí, totalment, sí.
Hem de posar
i l'escola és molt important,
sí.
100%. Però no sé si és la responsable de tot i no sé si sempre li hem de posar el focus. Jo, sense jo tampoc tenir la veritat absoluta de tot, però crec que... Sí que és una cosa més de societat, de no interessa que la cultura interessi. Uh-huh. A mi quan em va començar a interessar realment la cultura, o sigui, la cultura, el teatre. Mm. El teatre a mi en aquest cas em va començar a interessar quan Polseres Vermelles i quan Merlí, perquè els actors que jo veia per la tele i admirava, hi havia tota una agenda mediàtica que feia que jo pogués admirar aquesta gent i em pogués parlar amb les meves amigues, es fessin grans estrenes, ho visqués com una cosa gran, com... No sóc jo una friqui que m'està agradant aquesta sèrie de tele. No, aquesta sèrie de tele està sent una qüestió
de país.
Perquè
aquí també, aquí, Cèlia, a molta gent entre els que m'incloc, ens agrada el futbol per la cosa social que té i que
ens fa nosaltres.
Quan això passa amb la cultura, Bet... aquí també és una cosa molt potent i que també fa que interessi quan esdevé un fenomen social, com va passar amb Merlí, per exemple, o ha passat moltes altres vegades.
Sí, sí, o sigui, jo crec que la cultura parla molt de la societat i del nostre entorn, i al mateix temps fa que les persones que consumeixin o vagin a veure cultura estiguin desenvolupant un esperit crític, que a la vegada també és algo que fa molta por al poder.
I m'interessa.
Exacte, no interessa. Sí, clar, llavors, al mateix temps fa que hi hagi retallades, que la gent... O sigui, és com una roda que es menja a ella mateixa.
I que és molt difícil de trencar.
Sí.
El segon gran tema que explicava, més enllà d'aquesta manca d'interès, és la manca de temps. Portem un dia a dia en el que a vegades és complicat, però jo crec que també no sé què en penseu vosaltres, eh? Comencem amb tu.
Jo...
No, o sigui, també és un tema de prioritats. És a dir, al final, el temps són 24 hores a cada dia. Llavors, també, evidentment, que hem de treballar molt per poder pagar-nos la vida que tenim ara mateix, etc, com a joves. Però alhora també és un tema de prioritats.
És difícil perquè anem bojos, tots. Vull dir, tothom. Sí. No hi ha ningú que digui, pues avui no faig res, vaig a la tarda i vaig a veure, vaig al cine, vaig
no,
al teatre.
No, hi ha molts, eh? Deuen dir que estan cansats.
Sí, però vull dir que és molt difícil dir, esta tarda no tinc res a fer, saps? Yeah. I més, bueno, sent autònoms, treballant, sí, cultura, periodisme, tot. Però jo crec que, no sé, sempre hi ha un moment i sempre pots dir, pues esta tarda no aniré al bar, a fer una cervesa amb els amics, sí, i pues, preguntaré, qui vol venir, què fan això? Jo crec que el que dius tu és un tema de prioritat i que has de saber trobar-li un espai dins a la teua vida.
I aquí, Aleix...
I si no vols, no ho faràs.
El temps.
Sí, però també passa la cosa justament amb vosaltres que no sé si dir-li sort o no sé com dir-li, però la vostra feina està molt directament relacionada amb la cultura, llavors...
Sí, clar.
Això també... Però clar, hi ha molta gent que treballa d'una cosa que no té res a veure, llavors sí que li costa més treure aquests espais
per poder fer això. I tenim més facilitats per accedir, també. Jo crec que també és un element important a destacar. I potser, això que dèiem, no, del temps, ostres, jo crec que és prioritzar les coses a la vida. Hi ha gent que diu, ostres, pues, m'agrada prioritzar el temps amb els meus, que està molt bé, o hi ha gent que diu, puc estar amb els meus, puc anar al gimnàs, clar, puc anar a prendre una cervesa amb els amics, i a la tarda, a les 8 del vespre, vaig a veure la Vila de Sau, que fa una magnífica obra. Ostres, doncs també està molt bé. Al final, jo el que deia, i crec que al final tot ho relaciona a la cultura, és dedicar-hi temps.
Sí.
És a dir, és una inversió que tu hi fas, que dius, què hi trec a canvi si m'he deixat 30 euros amb l'entrada de l'escape room? Home, doncs potser perquè... T'ha agradat, entreteniment, has estat gaudint, és un acte social d'anar amb altra gent. Al final té una màgia, a mi se'm posa la pell de gallina, no ho dic en broma. Jo quan veig un teatre i s'apaguen les llums, penso, estem tots en un mateix espai, en un lloc, compartint, i quan és una estrena, ostres, ja l'element que connectes amb l'actor i l'actriu, que dius, no sé, jo crec que al final és prioritzar clarament i dedicar-li un temps que molta gent no està predisposada. Perquè, per exemple, Maricel, quina durada té? 3 hores. Hi ha gent que diu, jo no tinc temps 3 hores per desnejar això. Jo
o no
sí.
Vull.
Exacte,
o
hi ha gent que diu, pues jo vaig a fer galatetes amb la Thermomix. Pues està molt bé, clar que sí.
Però aquí també hi ha un tema de que, al final, això que deia l'Aleix, hi ha algunes coses, Bet, per les que potser es necessita, no sé si dir-li un entrenament, no? Però que potser la primera vegada que vas al teatre no t'agrada. Però és que potser a la tercera sí, i llavors clar, també és exposar-te això.
Sí, sí, o sigui, jo crec que la cultura vol temps i vol repòs. Aleshores, estem acostumats amb molts estímuls a les xarxes socials, està constantment fent scroll infinit, i aleshores és molt contradictori. Vull dir, al final volem estímuls tota l'estona, i una obra de teatre te'ls dona, però te'ls dona al llarg d'una estona llarga.
Clar.
Aleshores, també la satisfacció és molt més gran, igual que un llibre. Potser t'acabes un llibre i et sents molt més realitzat que potser un estímul que haguessis tingut similar havent mirat un vídeo, però que és superefímer. Vull dir, és com una satisfacció que et pot durar mesos i anys, el fet d'haver-te llegit un llibre. I potser el que et genera mirar TikToks doncs no és exactament el mateix que nou, o sigui, realment és molt necessari i trobo que parlar de cultura a les xarxes és una manera fantàstica d'unir els dos mons i fer una mica com... O sigui, jo concebo la cultura i tot aquest fet com una medicina al fet de parar, de com poder parar i desconnectar i trobar-te una mica tu mateix, perquè quan mires a un escenari, al final el que volem és emocionar-nos, que se'ns posi la pell de gallina, volem veure'ns a nosaltres.
Empatitzar sí, amb situacions exacte, que potser, per això dius, aquesta medicina, no?, que tu mateix no saps resoldre i que t'ajuda una escena.
I Cèlia, pot ser una mica contradictòria, potser, però el fet d'anar passant TikToks, hi ha un moment en el que potser et surt un TikTok sobre cultura... que et faci anar allà, i que et faci anar al llibre, que et faci anar a l'obra de teatre, que et faci mirar-te una sèrie. I també és una eina molt xula, això. Vull dir que no l'hem de fer de menys. Bueno, i menys amb vosaltres, que d'alguna manera us hi dediqueu.
Això és xulíssim.
No, no és el moment de fer-ho.
Ara no, que estic guanyant mala vida amb això.
No, però és xulíssim i és l'objectiu. Vull dir, jo a vegades... Ara mateix hi ha moltes obres de teatre. Quines vaig a veure? Totes no tinc temps, tant de bo, però no tinc temps ni segurament els diners per poder-hi anar a tot sempre. Quines prioritzo? Al final és una mica així, però prioritzes el que t'ha arribat que està bé. Per on m'ha arribat? Perquè la Bet ja ha anat i m'ho ha dit, genial, però potser doncs no he coincidit amb la Bet aquell dia, però ho ha dit per Instagram i l'he vist per Instagram. I com que veig que... És el mateix que va passar amb Casa en Flames o amb el 47, sí, com sí. Que tothom quan la veia ho penjava a l'Instagram, al final era en plan, l'he de veure, què m'estic perdent, què m'estic perdent. Llavors, jo crec que... Per què la gent no ho prioritza a nivell de temps, a nivell de diners, a nivell del que sigui? Perquè com a societat tampoc ens creiem que la cultura sigui una cosa tan necessària i tan important.
I llavors només ens movem quan hi ha aquest fenomen, fan, que això és el perill. Per què? Perquè molta gent potser que no consumeix cultura en el seu dia a dia diu, ostres, què està passant amb aquest programa de tele? Perquè també podríem considerar cultura. Operación Triunfo, que dius, ostres, o Eufòria, per exemple, no? Aquest, que tothom està parlant d'aquest tema i jo no estic al dia del que està passant.
Una mica de
és la necessitat
la constant.
La isla de les tentaciones. Podríem dir escultura mediàtica. I tant, sí, el que està movent la isla no ho ha mogut mai la Villarroel, per exemple.
Però i per què Maricel està ple cada dia, fent sold out cada dia quan les entrades valen...
Però perquè és un fenomen social.
Però perquè socialment, culturalment, hem acceptat que tu no et pots perdre Maricel.
Exacte, ja ens movem per fenomen.
Mira, al The Rec ho hem pogut veure justament una entrevista allà des del Teatre Victòria amb el vaixell de Maricel a fons. Què m'has dit? Ostres, quina enveja la gent que ha pujat al vaixell de Maricel. Per què? Perquè és un fenomen social.
Per exacte. Això, llavors jo crec que... Per què, per què la gent no prioritza el temps? Que estàvem parlant d'això. Perquè és que socialment no li estem donant el valor que té la cultura. Socialment no estem promovent a que la cultura sigui una cosa necessària.
No, vaig aixecar la mà per
mi. És molt cultura, això, eh? Sempre demanant permís, la cultura.
Sí.
No, o sigui... Farem
un de temps, també.
Exacte, una mica cultura, no?
Una bona cançó.
Vull dir una cosa.
Com els temes ja ho dic, em sortia...
Anava cada xia a part, saps? Com si fos la classe. L'educació ha fet molt mal.
No, ha fet molt bé.
Sí, depèn de per on, però sí. La cosa és... Que clar, ens passa una cosa i és que vivim en un món capitalista que també fa que la cultura s'hagi de capitalitzar. Per tant, clar. Moltes vegades ens trobem davant d'una sobreestimulació constant de no només el que parlàvem dels estímuls, sinó que fem, o sigui, generem també moltes pel·lis, molts llibres, molt contingut a tot arreu i al final prioritzem bastant la quantitat que no pas la qualitat. I això és com... Clar, és
i les coses que triomfin, que també és un element, no? Que les coses triomfin tampoc vol dir que hi hagi un element de qualitat. És a dir, molts cops triomfen coses i la qualitat és nefasta. Que aquí llavors també és aquest lligam que tenim amb el fenomen fan, que jo crec que és de lo més perillós que hi ha, que està molt bé perquè el fenomen fan genera molt i també genera molts continguts.
Sí, Aleix, però per exemple, ara que parlaves de la Vilarasau i que tant t'agrada a tu...
Home!
Clar, el fenomen fan de Casa en Flames ha fet que molta gent, per exemple, descobreixi qui és la Vilarasau.
No, està ideal. Positives. Està ideal, només faltaria. Però que només ens moguem quan hi ha coses així, la gent que, per exemple, no consumeix cultura de sobretaria, per mi és trist, perquè la cultura ha d'arribar d'altres maneres. No només pot arribar quan fem un pic d'audiència en una pel·lícula que l'ha anat a veure tothom.
Clar.
No, perquè llavors el que estem tractant és que el Teatre Victòria estigui ple per Maricel, però la sala Beckett no.
Yeah.
I la sala Beckett posa una qualitat, inclús, no dic superior, però igual de bona que la del Teatre Victòria, i no la consumim perquè no en parla tothom. Que no en parli no vol dir que no es pugui.
I aquí, Cèlia, no sé què en penses tu, però potser els diners públics que es destinen a cultura, que ara en parlem, si creieu que és suficient o si no, i voldré que us mulleu. Però aquí sí que és cert que potser els diners públics han d'anar per això, per aquests projectes que tenen un sentit, que són importants, que tenen un missatge, però que potser no tenen un públic assegurat des del principi i que serveixi per impulsar aquest tipus d'obres culturals. No sé què en penses tu d'això.
A veure, sí, hi ha subvencions, tots ho sabem, hi ha subvencions, hi ha coses. Jo i tots opinarem que no és suficient, però és el que la Beta abans ho ha dit molt bé, la mateixa roda de des de dalt, com la cultura fa reflexionar, fa pensar, fa veure punts de vista, fa despertar coses que veient la tele a Telecinco no se't despertaran.
Tal qual.
Pues ja tampoc no, és el que he dit, no pots trencar la roda, no pots pues, agafar un dia i dir pues, això no està bé, s'ha de millorar, no, perquè no interessa. Llavors crec que és molt difícil.
I el perill és aquest, que al final hi ha molts inputs. És a dir, actualment sí, ens podem distreure de qualsevol manera. És a dir, la tele al final, el que és l'aparell, és el mitjà més barat que existeix. Sí. Tu et poses allà i tens contingut 24 hores.
I no penses.
Exacte, però llavors això està provocant també que molta gent digui per què haig de pagar una entrada per anar a veure aquesta obra? Si jo puc estar assegut a casa i tinc contingut constant.
O el 47, que la van estrenar.
I el rei estava a la plataforma.
Jo la vaig veure a Netflix, que em sembla fatal per part meua, però clar, vaig dir una tarda a casa, a veure quines pel·lis hi ha, ai, mira, ja està aquí.
Ja està el 47, la vaig mirar.
Aquí. Sí. Saps? Va tot massa ràpid.
Sí, cada vegada anem menys al cinema i realment és molt trist.
Molt
però
trist,
perquè
el cinema.
És com que cada vegada busquem més comoditat, busquem que tot sigui ràpid i no ens parem a valorar com... O sigui, és com que valorem en extrem el temps, com si el temps fos algo que es pogués comprar. És a dir, pensem, Maricel dura 3 hores.
No es pot comprar el temps, però el temps... Tenim un marc mental en el que el temps són diners.
Clar, som molt capitalistes.
Sí. Tontos, sí.
Però per això, com Maricel dura 3 hores, penses, hòstia, jo en 3 hores puc fer 4 vídeos i fer 2 cafès amb amics que fa molt que no veig perquè em passo el puto dia treballant.
Exacte.
Llavors, és com un... El temps compta tant en una societat on tot va tan ràpid que les obres que els requereixen una mica més de temps i fins i tot d'emocionalment et remouen, penses, doncs em quedo al sofà i em poso pues, alguna cosa que em faci desconnectar. Sí.
I això al final jo crec que és prioritzar l'espai individual, el temps individual, que el col·lectiu. Que aquí és on la cultura jo crec que xoca.
Sí.
La cultura tu has de destinar un temps, tu has de decidir anar a les 8 de la tarda a la Villarroel. Sí. I saps que has d'agafar aquest bus, aquest metro i fer canvi. Mm. És a dir, jo crec que tot això el que provoca és que prioritzem el nostre temps, el nostre espai, i si un dia decideix anar al teatre és perquè, mira, hi havia oferta.
Sí, però també crec que hi ha una cosa que és que no sabem fer coses sols.
Exacte.
I tu, per anar al cine... Jo ho vaig pensar, aniré sola a veure The Brutalist.
I costa.
I no ho vaig fer, perquè
costa,
ja vaig trobar algú que hi volgués anar.
Però
per, raro. O sigui,
per què hi volies anar sola? Què és el que t'aportaria anar sola?
Perquè volia estar tranquil·la, jo sola, mirant la pel·lícula, 3 hores 35, i dir...
Sàlia, tot de casa, carinyo. Vols comentar alguna cosa?
T'ha dit-ho, però com sempre l'hagués demanat.
Aquesta
està molt bé,
clar. Està molt bé, voler.
Sí, en plan, vaig dir... Pues mira, la meva família, a mon padrí li encanta el cine, em va dir, has d'anar a veure-la, ell sempre hi va sol, sense menjar res, i jo vaig pensar, pues ho vull fer, ho vull provar, i tampoc no pots, llavors igual que anar al teatre, vas sol al teatre, no, vas anar acompanyant, vas en amics, és com un evento.
I el dia que vas sol, ojo,
ja el dia que vas sol, com... veus que et mira tothom.
Perquè et fa,
però hi ha molta gent que, per exemple, pues igual no té un entorn que li agrada el teatre, i diria, pues jo voldria anar en esta obra, però com que he d'anar sol, no vaig.
O hi ha una cosa que...
Mi, costa molt,
no sé què penseu vosaltres, però a mi això és una cosa que, i ara fora de bromes, realment em fa ràbia. O sigui, gent que... És que, no sé, potser vaig aquí i després, jo què sé, els meus amics se'n riuen o algú. Hòstia, això a mi em sap greu.
Yeah.
Va ser molt, això. En teatre, sobretot, i en dansa, aquestes coses... No sé.
Els musicals, jo crec que són els
musicals...
Són els grans estigmatitzats. Jo conec molta gent que li agraden els musicals, però potser no va veure el musical M'invento Gris o el musical que estigui en aquell moment, Maricel, bàsicament perquè... O el Dia de la Marmota, bàsicament per por al que diran, perquè al final el musical també s'ha associat sempre a un... Jo crec que un públic molt... molt extrem de gustos molt més afeminats, és a dir, un altre rol que no encaixa potser amb l'home com a tal i que encaixa més al públic de dones, no?
Yeah. Mm. Però és el gais.
El que tu consumeixes com a... O sigui, com a persona que va al teatre o com a persona que llegeix un llibre, diu molt de com ets. Sí. Llavors suposo que hi ha un punt de despullar-te que depèn de com no vols.
Socialment, no aquesta sensibilitat, que és el que requereix, jo crec, la cultura, s'associa molt més a un gènere femení. Jo sempre ho dic, quan jo vaig al teatre jo veig moltes més dones que homes.
Sí.
És veritat, sempre ho veig.
Yeah.
I veig moltes dones grans, a més, que van en grup.
Sí,
hi ha una cosa de, anem a prendre uns xurros al carrer d'allà de la catedral i després anem a la Villarroel a veure la Vila de Sau. És a dir, hi ha aquest element i hi ha aquesta activitat que m'encantaria fer-la.
La vida de
l'aquest
vídeo. Sí, és d'aquests anys. Crec que uns anys anirem.
Molt xula aquesta tertúlia, i a més que estem aquí en un lloc molt tranquil.
Sí, estan parlant, els ocellets.
Sí, ens estan dient coses.
Estan parlant,
volen anar a veure Maricel.
Els hauríem de preguntar un altre dia, però el que és cert és que estem en un moment en el que podem divagar, i això crec que està molt bé, però ens hem perdut una mica d'on anàvem, que eren aquests tres temes. La manca d'interès, la manca de temps, de la que ja n'hem parlat.
El que ens interessa.
Has fet el gest.
Com la Meryl Streep, clar que sí.
Manca de diners. Què fem amb això, Cèlia?
És que clar.
Tocat,
és que és un...
Vinga, va, obre el meló, Cèlia, que ja no sé per on obrir-lo.
És un tema que costa tant, que és tan difícil i que moltes vegades... Però a mi em fa molta ràbia també de dir, perquè, jo què sé, una entrada al teatre, 15 euros, poso, vale? No, és que a mi no em dóna la gana gastar 15 euros per anar al teatre. Però igual te'ls gastes en, jo què sé, en gastar 100 euros en un bolso. I estos diners te'ls gastes i no tornen.
O vas a Coldplay per 150.
Sí.
I els veus així, que dius, són Coldplay o sou
Coldplay. I vaig anar a Coldplay.
I totalment a favor, però em refereixo que a vegades, quan la cosa és més local, la fem potser de menys.
Sí, sí. I dius, jo, 15 euros per una hora de teatre? No. Ai, doncs jo sí. I 60. I els que vulgués, però perquè jo el tinc una pressa que no...
I tens una consciència, jo crec.
Sí, també fa molt... A veure, tota la vida he fet dansa, música, sempre he estat rodejada d'aquestes coses. Teatre, no? Pues mira, no s'ha donat de casualitat, però...
També ho faries bé.
Sí, també, tot. És com que jo valoro molt aquestes coses i jo sé el que costa.
Has estat llavors, a l'altra banda d'alguna forma.
Sí, llavors jo m'hi puc gastar, doncs pues, és que em dona igual. Sí. És, perquè me gasto diners i inverteixo diners yes. perquè a mi m'aporta tot bé. Però entenc que és molt difícil per una persona que de repent no li interessa com començar a dir pagaré diners per això.
Perquè no, igual... És que nena, quan toquen la butxaca sí. és difícil trobar-te.
No, jo només volia dir que, o sigui, jo quan inverteixo en cultura és els diners on em sento com menys estafada. Vull dir que normalment moltes vegades penses, hosti, que car, però en cultura sento, mira tu, estic donant almenys a algú que sé que val la pena, saps?
Sí, que ajudant a l'actor a pagar-se el
lloguer. Sí, exacte. Visca la precarietat.
Jo ja no és tant per l'actor en qüestió que pugui aquesta persona, sinó per mi és, sobretot, que és un espai dels... no sé si dels pocs, però és un espai que ara mateix tenim on poder fomentar l'esperit crític de la societat i és per això que no ens interessa. O sigui, al final, són molts diners del teatre, molts comparats amb què? Perquè si ho compares amb quant val el mòbil que tenim... Si agafes els nostres mòbils i fas la mitjana de quan ens han costat, amb això podries anar un any al teatre, probablement, amb infinites obres.
El que passa que aniries al teatre i després no podries fer el vídeo.
Clar, però què passa? Que tu no et qüestiones... O sigui, és com que, com a societat, i amb el mateix de les xarxes d'abans i de... És com que, d'alguna manera, hi ha coses que assumim pels valors que en aquell moment pues, concorden més amb la societat. Ara mateix, quins valors estan concordant amb aquesta societat? La viralitat a les xarxes? No tant la qualitat, més la viralitat?
Sí.
Ha fet un canvi? O sigui, quan només hi havia dos canals de tele, jo encara no havia nascut, però imagino que primava molt més la qualitat, perquè competies per la qualitat. Ara, perquè competeixes per la viralitat? Com més contingut facis... Més arribaràs, més creixeràs, més no sé què.
Sí.
La qualitat, abans, tu quan feies un programa de tele, ostres, tots els plànols estaven ben pensats, ben realitzats, no sé què. Ara, a les xarxes, hi ha vegades que un clipejat de tele, la persona surt de plànol i és que ni ho notem, no ens importa aquesta qualitat. Perquè busquem la quantitat. Exacte. No passa res, o sigui, no, ni és bo ni és dolent. Els valors estan canviant. Amb què estan canviant també? O no sé si canvien perquè no sé com han sigut abans, però ara mateix quins són els valors en quant a cultura? 15, 30 euros per cultura és molt. 1.000 euros per un mòbil? Ah, a veure, sí.
Sí.
Clar,
i és molt fort. Sí. O sigui, hem normalitzat que tot... És que a mi això és una cosa que em té molt impactada perquè fa poc em vaig haver de canviar de mòbil perquè se'm va trencar.
Hem normalitzat. Sí, que perquè... Segur que passa alguna cosa amb els mòbils.
I jo mirava el meu entorn i pensava, aviam quins mòbils té la gent, no? Aviam com em puc inspirar. I és que hem normalitzat... En el meu entorn, a la meva bombolla privilegiada de Gràcia... Tio, els mòbils no baixaven de 500 euros, de mitjana. I pensava, però que ens hem tornat tontos, què estem normalitzant?
I clar, també perquè comprar... tot gira entorn al mòbil, en plan, fins i tot la meva feina almenys clar, necessito clar. Un mòbil, jo... és pràcticament l'eina de treball, que també això fa que al mateix temps també estigui entrant encara més dins la roda.
Clar, jo em vaig dir, jo vaig gastar-me molts més diners dels que m'hagués gastat mai perquè entrava dins la roda i perquè és la meva eina de treball. Però és que al meu entorn, gent que no era la seva eina de treball, també havien acceptat gastar-se tants diners per un mòbil. I tampoc pel teatre.
Dintre de tot això que estem parlant, Aleix, què opines?
El money,
què opines de les ajudes que hi ha perquè els joves puguem consumir cultura? Creus que és una bona iniciativa, que és suficient?
És una iniciativa molt maca, que des de fora jo crec que mereix un aplaudiment, però internament és una merda. És a dir, és el problema que jo crec que està passant amb la cultura. És a dir, no ve ningú, llavors fem, ens rebaixem, que és el que fa sempre la cultura. Abans la Bet feia, perdó, la cultura és això, no?
Igual,
aquesta
igual.
Cosa, no vull molestar, però sempre vull estar. No, la cultura ha d'estar. És com he dit, llavors, aquest element de, ai, sí, però no estic, estic a mitges, no. Ho parlava fa poc amb una actriu. li sembla fatal aquest tipus de plataformes que posen preus reduïts per gent, perquè al final també el que està provocant és que no valorem...
Treure-li valor.
Treure-li valor i no i paguem el que realment costa. Clar. És a dir, una entrada de musical, quan tens 60 ballarins, què dic 60, potser 40, però amb tot l'equip ja són 60... Pagar 40 euros, tu divideix l'entrada, és a dir, paga't una mica així, jo a vegades ho faig, 60 dividit entre 40. És a dir, realment què s'emporta cada un? És a dir, ni un euro. I crec que el problema és que la cultura fa això, no?, que es rebaixa per poder aconseguir un públic, i crec que ha de ser al revés, el preu és el preu. Abans dèiem Londres, no?, és car, però mira, està sempre ple. És a dir, jo crec que hi ha un valor...
Sí, però Aleix, aquí, clar... vale, sí, no rebaixem els preus i els preus són els que són. Però si els preus són els que són, només hi pot anar un tipus de gent, també.
Clar, aquest és el problema.
Totalment. Sí. Però la meva cosa és... I aquí seré una mica cruel amb el que vaig a dir ara.
Un poble en opinió.
No és un bé de primera necessitat, la cultura.
Això sí que no.
Sé que el que estic dient ara és...
No, però que no espera, és
una... Sí, estic obrint un meló, a veure, és a dir... Al final, és a dir, no
sí, clar,
és una
no
cosa
és
de vida.
Ja no és com tenir una casa, no.
Doncs no, per això, desgraciadament...
Però no és com tenir una casa, però llavors estem desmuntant el 90% del discurs que hem tingut a la tertúlia fins ara.
No.
Fàcil.
Gens ni mica.
Però si menys de primera necessitat, de primera primeríssima, n'hi ha molt poc.
Però una cosa és sobreviure i l'altra és viure.
Potser clar, podrà respirar, però a quin preu, saps? Perquè potser respira sense saber-ho, perquè no tens consciència.
Llavors què hem de fer? Pagar una entrada, que jo ho entenc, perquè tots ens hem beneficiat, i després parlarem de nosaltres com a creadors de contingut, els cops que ens beneficiem anant a obres de teatre i no paguem ni un duro, perquè això també és un altre debat que podríem obrir, que crec que no volem obrir mai.
Sí, sí, podem obrir.
Però en el fons... O sigui, d'acord, però esteu treballant. És com si un periodista esportiu que cobreix partits de futbol
no paga les entrades. Doncs clar que no les paga. M'ha passat més d'un cop. Quan m'ha costat pagar a teatre, dic, ui, sí, jo l'últim cop no vaig pagar quan vaig anar a aquest teatre. I costa. I això, almenys personalment, jo ho he notat, que dic, no, Aleix, s'ha de pagar.
I per què estem treballant?
Per què no és el mateix el que em deies, un periodista esportiu d'un periodista cultural que va cobrir un esdeveniment?
Mira, jo l'altre dia vaig anar a una estrena i tothom de l'estrena era convidat.
Qui paga això?
Vaig pensar, qui paga això? La gent que després està queixant per pagar 30 euros perquè jo... o sigui, té un sentit que X gent vagi, que ho promocis de tal manera, sí. Però també és la reflexió de com estem com a societat. O sigui, hosti, hem de convidar a 100 persones perquè això tingui un... Bueno, no tinc la solució, sí, però em sembla... A mi em va semblar, em va generar una sensació molt estranya pensar, jo estic venint aquí en aquesta estrena gratis, no jo, sinó jo i les 100 persones que estem de públic, i demà tothom que hi vagi per convèncer la gent que demà vindrà i pagarà. Wait.
Tot i que jo crec que és pura estratègia,
arribat,
no? Sí. Vull dir, igual que hi ha influencers que els envien maquillatge, doncs nosaltres ens envien una entrada de teatre perquè al final estem promocionant un producte, perquè al final... Bueno, és com un producte, perquè està dins del sistema capitalista.
No, sí, total. I per què mai ens hem qüestionat perquè els regalen tant maquillatge? Sí que ens estem qüestionant perquè ens regalen teatre.
Exacte.
Clar.
Però al final, el que estàvem parlant també de que la cultura arribi, que hi hagi creadors de contingut que en parlin a xarxes... Si els joves estem a xarxes...
No, clar,
a mi em sembla que tot el sentit del món, sincerament. No us tireu pedres sobre el...
Però a vegades
és que
no. Jo m'ho qüestiono molt quan faig vídeos. És molt fàcil parlar d'un musical i vendre'l com ningú quan tampoc n'has pagat ni un duro, perquè ens toca la pela. És a dir, d'aquestes tres coses que estaves comentant, jo crec que la pela està el primer, realment.
Sí.
És a dir, no destinem temps per pela. Però si realment la cultura costés un euro, potser aniríem tots.
I aquí un altre tema és que també qui està propulsant aquestes iniciatives moltes vegades també fan que hi hagi creadors de contingut per al fet de que les obres són en català, que això és un altre meló que volia obrir amb vosaltres. De fet, hi ha hagut l'últim estudi en el que l'ús del català el 2018 era un 36,1%, ara mateix és un 32,6, de tant per cent de parlants. Aquí s'ha de fer alguna forma perquè la llengua arribi als joves i perquè es parli, per normalitzar-ho. Jo crec que els creadors de continguts de xarxes és una bona manera de que passi això, i potser va per aquí, no només per promocionar les obres, sinó també per promocionar el català. No sé què en penseu vosaltres.
Sí, jo crec que és indispensable que a les xarxes es parli català, i per sort, tot i que les estadístiques demostrin que cada vegada es parla menys, almenys a les xarxes hi ha més presència, que això sí que és algo que hi ha un pot mig ple de les xarxes, sí que estem parlant més català que fa 10 anys. Això jo crec que és una petita victòria, però
òbviament no reflecteix la realitat.
És una victòria, Cèlia, que si això funciona, els fruits es recolliran en uns anys, diguéssim. Sí. Per tant, ara mateix, si s'ha fet una aposta justament per això, si això ha funcionat o no, ho sabrem d'aquí 5-10 anys. Ara és difícil dir-ho. No?
Sí, jo crec que és difícil dir-ho ara, però sí que, bueno, notícies, articles, no sé citar exactament, però sí que he vist moltes vegades que es diu que la manera d'arribar als joves és per xarxes socials, i jo estic bastant a favor, vull dir, és el que consumim i el que som addictes tot el dia i és el que mirem. I sí que hi ha, bueno, jo crec que hi ha molta més gent parlant en català ara a xarxes socials des de que hi ha hagut com este clic del sí. canvi de dir, pues faré això, però també és com que, no sé, és molt difícil com saber si funcionarà o no, perquè el que dius tu, el canvi se veurà pues, al cap d'un temps, ara està creiem que està funcionant. Però tampoc ho sabem. Jo personalment crec que funcione i que funcionarà, però ja ho veurem, igual, jo què sé, això tot s'acaba, en algun moment igual ja parem de promocionar obres de teatre per Instagram, saps?
Jo crec que ara també està funcionant més tot el que és el contingut de xarxes en català, perquè s'ha creat una mena d'Star System, en el sentit de hi ha una plataforma com Som Eva, hi ha altres plataformes com Cultura Jove, Adolescents.cat, cada vegada hi ha més mitjans i més espais on estan apostant per crear contingut en català, llavors tu també et pots emmirallar, és que és el de sempre, però tu també et pots emmirallar, tu també vols poder aspirar a arribar a tal lloc. Doncs jo abans d'entrar a Som Eva volia entrar a Som Eva, perquè com a persona que s'ha volgut dedicar al món de la comunicació, trobava que tenia el meu lloc. No volia anar a Código Nuevo, perquè era en castellà, o sigui, no és que no volia, sabíem, clar que volia, però vull dir, el lloc on, sabeu? Sí, com s'ha creat una indústria. Jo puc crear una indústria de, doncs, amb la Bet tinc una cosa en comú.
En aquesta tertúlia, quan hi ha polèmica, jo faig així i vaig a l'Aleix.
Polèmica.
En això de...
Que no, perdó, vaig aclarir una cosa d'abans, que he fet el titular aquest, que la Bet per poc falta cap a Manresa.
Aquí anem fent salts temporals, la gent no es perdrà, però bueno.
Exacte, no, la cosa és... el que m'he referit al final, amb allò que estava dient, no és un bé a primera seta, en el sentit que al final sempre hi ha una obra que et pot encaixar. És a dir, potser no pots anar a veure Maricel perquè té un preu que és el que costa. Uh-huh. I si tu no pots arribar a pagar el Maricel, és que potser no pots anar a veure'l mai, entén-me. És a dir, és trist, és molt trist, però al final jo crec que tot té el seu preu i la cultura s'hi rebaixa tant. Al final el problema és quin descompte és el que no t'encaixa amb tu, perquè hi ha tants descomptes que al final és, i qui paga realment l'entrada normal?
Sí,
no.
Però també hi ha un punt, perdó.
I ara recuperem, John?
També hi ha un punt que la cultura per mi té una funció social i seria molt xulo que estigués a l'abast de tothom.
Totalment.
Com, sí. A mi que només unes classes, que els diners marquin qui pot anar a veure una hora de teatre, em sap molt greu.
I això és el que jo deia. Anem a fer un altre salt temporal.
On està? Tornem.
Val.
En el fet de que hi hagi... molts més creadors en aquests últims anys de contingut en català, Aleix. Quina influència creus que hi ha tingut que la corporació ja s'hi ha ficat diners aquí? O sigui, ja hi ha una part de que això ha sorgit de forma orgànica o hi ha hagut una part de gent que ha vist que aquí hi havia diners i ha anat cap allà?
Jo crec que de forma orgànica no ha sorgit. És a dir, al final hi ha això, hi ha la pela. I te n'adones, bàsicament, perquè, molt bé, la corporació, un aplaudiment, ha invertit. Però que ha invertit en un programa, per exemple, com Nervi, que s'emet a la una de la nit. De la,
sí,
de,
realment
de
la cultura sempre té dir, horaris...
Pues el que dic, la cultura ha de demanar permís. Per què no fotem la cultura a les 5 de la tarda? Ja, per què no els interessa? Després, i si interessa és una cosa de nínxol, que és el que s'està sí. fent. Que està bé, perquè estan invertint, i és el que diem, potser d'aquí un temps veiem com evoluciona. Sí. Però ara per ara, la cultura i els mitjans, i en aquest cas la corporació, crec que la tracta com a nínxol. A veurem com evoluciona, però és un nínxol tan tancat que a vegades fins i tot costa que gent que no li agrada la cultura pugui entrar. Per què? Perquè tens el programa a la una de la matinada.
O gent que li agrada.
Sí. Tu bàsicament com a fan també de la cultura, com a fans que som, potser no ens posem a mirar el programa que està superbé, per cert, us el recomano, sí. a la una de la matinada.
Pues igual no, perquè...
Cèlia, tu quan ha dit això l'Aleix,
és que, sí,
que la gent anava
que
cap allà,
fer una altra cosa,
has sentit amb el cap? Per on pensaves que anava això primer?
Jo creia que anaves a preguntar tema de creadors de contingut dins de mitjans de comunicació.
Bueno, això és un altre debat, però crec que el deixarem per un altre.
Sí, és que...
Ui, aquest perquè tema,
no...
nena!
Me pensava que no
m'esperava aquí. Dia,
aquí el deixarem per... per un altre dia. No? El que estàvem,
dic, ja,
no
ja veig, però...
Ui, aquest no l'obris, perquè si no...
No, no, no.
Vale, vale.
No me la liguis, Aleix.
No diré res, prometo, m'ho tinc
també. No me la liguis, Cèlia.
No, que creia que anava per aquí i...
Aquí
no
ha estudiat periodisme tots. No
sí,
hi ha,
però...
No hi ha...
Comunicació d'indústria cultural. Comunicació d'indústria cultural. Però crec que sí que des dels mitjans... Jo no sé qui, perquè això és com dir el govern, saps?
Sí, però és aquell de, déu, no? Que existeix,
hi ha algú als mitjans que controla, no? Que mane, i que ha vist l'oportunitat de persona que té molts seguidors a xarxes i ha dit necessito tele, necessito un programa, vull que la gent ho miro, vaig agafar una persona que la gent mire. Sí. Té tot el sentit del
però això
món.
Ha passat sempre a la història.
Sí,
vull dir, ara
sí,
són els influencers
sí.
I abans eren altres persones.
Però jo
i serà
crec sí, que va ser sí. Com unir-se a l'enemic. És a dir, si sí. TV3 no s'unia o qualsevol tele no s'unia als creadors de contingut, perdia, perquè la sí, gent totalment. Mira el mòbil i no mira la tele. Llavors,
totalment.
Si no fots la gent del mòbil a la tele, ningú seguirà veient el teu programa. Clar, perquè...
Però per què és
bueno, ja, i ja no és tele, eh?
Home, perquè és competència. Al final el públic és sempre el mateix. Llavors tenim moltes coses a poder mirar. Diferents programes, diferents coses a consumir. Aleshores, si nosaltres consumim el mòbil, no consumirem tant el
si no
telenotícies.
Si no ens unim a l'enemic, deixem que vagin perdent oients...
No, és com renovar-se, jo crec. Que és com necessari veure què és el que funciona, que si estem a l'època on les xarxes socials estan molt presents, doncs cal renovar la televisió, perquè si no morirà. No pots seguir fent el programa que feies fa 20 anys.
Però ja no és tele.
Ara clar, ara estem en llenguatge renovat.
Jo quan vull mirar... Jo mai, mai... No me la miro cada dilluns per la tele. Me l'he mirat
sí,
sencera per 3Cat... Tres capítols al dia. És molt diferent.
Jo crec
sí que és un
ús
a l'enemic, però sí.
Et veia ara que estaves com pensant sobre tot
sí, la Cèlia crec que té alguna cosa a dir.
Sí, la Cèlia no està d'acord, eh? No, jo...
Estàs girant el cap com l'exorcista?
No, jo no sé molt bé. O sigui, jo és un debat que no tinc resolt amb mi mateixa i no sé què em penso. Entenc 100% aquest punt de vista. Evidentment, el que tinc clar és que no pots fer veure que no, que no està passant tot el que està passant. Això és evident que no ho pots fer i és evident que... Tu no pots negar que ara mateix hi ha unes figures molt públiques a les xarxes socials.
Sí,
i és la gent que interessa. O sigui...
Però a Catalunya aquestes figures existeixen o ens les hem inventat?
No, existeixen.
Com que ens les hem inventat?
No, no, no sé si inventat, però les hem forçat. No,
en el fons, en
jo
el fons
crec que existeixen i les hem forçat. I està molt bé haver-les forçat.
Mm,
sí. I és un dels sentits que ha tingut Someva. Forçar sí. A que hi hagi més creadors sí. De contingut en català i em sembla estupendíssim.
Sí.
Però a mi... Ah. O sigui, no sé si estic
ja
molt
segura. Va, sí.
No sé si estic molt segura, vale? De lo que vaig a dir ara.
Dilo.
Però jo l'altre dia estava parlant amb una amiga al bar i...
Prepara't.
No sé si estic convençuda d'aquesta metàfora.
No passa res, digue-ho.
Digue-ho, jo he dit la barbaritat abans, tu també pots dir no.
No, jo l'altre dia li vaig dir, escolta'm, tu què preferiries? Posant la salut al mig, és només per fer la metàfora, la salut és la salut, no vull entrar en aquest meló. Però tu què preferiries? Que t'operés un doctor... O una doctora.
Wow.
Espera't.
Ja, ja.
Tu què ja sé per on vas.
Tu què prefereixes? I jo no tinc la resposta. Realment no la tinc. Si no, tindria la meva solució a aquest debat. Però tu què prefereixes? Que t'operi una persona que ha estudiat action, el que hagi d'estudiar, que en sap, amb unes eines més antigues? O que t'operi una persona que no en té ni idea d'operar, que mai ha operat, però que té les eines d'última generació? Per mi, una mica, digues... Però aleshores, en plan, assumeixes que els creadors de contingut no tenen les eines per comunicar?
No, jo no et dic... No,
la veig a sentir ofesa.
No, no, sí, jo soc periodista i creadora, però
no,
m'ho
no.
Dic. Crec
no,
que també perquè... poden comunicar molt bé.
Sí, o sigui, a veure, refaig la metàfora. Què prefereixes?
Estem entrant en el meló que
no,
hem
no,
dit.
No,
que
sí, no,
no,
no.
Jo, sí, jo tinc la solució.
Vale, espera, et plantejo una nova... Tu què prefereixes? Què prefereixes? Que t'operi una persona que mai ha operat. Tu no saps com opera aquesta persona. Mai ha operat de manera professional. No saps com anirà, pot anar molt bé o pot anar molt malament. Però té unes eines d'última generació o t'operi una persona que ha estudiat per operar, que ha operat, però que les seves eines potser són una mica més antigues.
Cèlia, hem obert el debat, així que
yeah.
Et pots deixar anar.
Què prefereixes? Per mi una mica del que ha passat. O sigui,
és difícil,
doncs per mi l'aposta de la Laura Escana i de la Travessa ha funcionat molt bé, perquè també li han sabut trobar el tant, rol d'una veu a nou. Si haguessis posat la Laura Escana presentant cada seqüència davant de càmera, no sé què, doncs potser no hagués funcionat també, no en tinc ni idea, no conec a la Laura, no sé com ho faria. Però li han trobat un rol de tenir sí. Una veu a nou i de trobar-li el paper.
potser, si ho hagués fet... O sigui, és que no ho sé, no sé, jo no tinc la... No, no sé què en penso.
Jo, a veure, és complicat, eh? Això és molt difícil, perquè també nosaltres mateixos també és... O sigui, som comunicadors i som creadors de contingut. Llavors és com una mica negamos a la pròpia futura feina que podríem tenir.
Però està bé autoqüestionar-se.
Sí, 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 és el que vaig a dir. Que, per exemple, sí que creadors de contingut que no són comunicadors, però creant contingut t'estàs formant com a comunicador. Clar, llavors jo crec que és, en part és bona opció agafar algú que tingui èxit a les xarxes socials per fer com este pas i després, si se ho curre realment i si se li dona bé i dona fruit, pa'lante i fot-li el que vulgues.
Però una cosa...
Però si realment, sí. Si, voy a lo negativo.
No t'ho callis.
Voy a lo negativo. Si agafes un creador de contingut que no en té ni idea, que no ha vist la tele, que no ha vist programes de cultura, que no ha anat al teatre en sa vida, i el poses a parlar davant dels joves, per mi és un fallo.
Clar, depèn de què li facis
clar,
dir.
Però, clar.
Aquesta però, línia és molt fina sí. I crec que s'està passant últimament.
Sí.
Mira, abans que digues tu això de l'operació, no? Jo crec que els mitjans, i en aquest sentit, una operació, també et dic, no estem operant de vida o mort.
Per això he fet la comparació.
Per sort, perquè també et dic que pensi que la travessa és de vida o mort, apaga i vámonos, eh? És a dir, vull dir que al final és
no,
una cosa...
No, jo crec que la travessa no és de vida o mort, però el que faci la corpo, sí, per mi sí que té una sí. Rellevància
llavors,
molt important
saps,
amb la societat.
Llavors, saps què s'ha de fer, Cèlia? Jo crec que aquí és on s'està oblidant el tema, és exigir-los igual que un professional, que en
això,
aquest
això
cas seria periodista, imagina't. Per què? Perquè està passant que últimament...
La qualitat per
la qualitat està baixant, però com ho justifiquem? Bueno, és que és cantant. Bueno, ja és cantant, però està fent el rol de presentador.
Clar.
Perquè llavors el que estem fent és, doncs el que dèiem amb la cultura, rebaixar-nos sempre al nivell
sí.
del professional en el seu àmbit. Al final la tele és imatge, la televisió al final és contingut. No ven igual que posin a la Cèlia que a la Laura, que potser tu ho fas molt millor, però la Laura Escanes acumula el que acumula.
Clar.
Llavors a ella se l'ha d'exigir, igual que un professional de la parla.
Jo estic d'acord amb que l'exigència ha de ser la mateixa per tothom.
I no hi ha. No,
no
hi ha. Actualment
no, però
no hi ha.
Perquè també hi ha una part de, que hi ha certes persones que acumulen uns quants seguidors que també aquests seguidors se'ls han guanyat amb una intensitat de comunicar. En plan, són comunicadors també,
sí,
a la seva manera i a
xarxes. Seguidors aquests m'importen entre zero i res. És a
dir, sí,
no, però Aleix, però són, és un públic que ja tens assegurat.
És un públic,
és a dir,
no.
Quan tu poses un influencer, ja no és només el públic que tinguis tu, sinó que t'estàs dirigint al públic del propi influencer.
Bueno,
també. No és igual als seguidors
que tinguis. Ha fet un molt bon bé com a servei, també gràcies a la Laura Escanes, és que jo no estic aquí dient res.
I al final
la...
és
però al final
molt guai veure algú que sempre ha parlat
que professional. I hi ha coses de qualitat que jo crec que es perden amb
a veure, que no passi per sota de la...
Perdona, Bet,
no, que jo crec que també és molt guai com poder veure una figura que potser molta gent associava amb una parla castellana, veure-la parlant català, que també és una defensa de la llengua.
Clar que sí,
hi ha
crea,
però, política, eh?
Sí, però entenc que també hi ha com molts creadors que parlen català i que tenen tot el dret a... Pues a parlar català, però hi ha un punt guai que tot de persones que seguien a la Laura Escanes i que no havien parlat mai català de sobte diuen, hòstia, la meva fan o sigui, jo sóc la fan número 1 de la Laura Escanes i ara parla català, doncs pues vaig aprendre la llengua que
això ha passat amb la travessa
o amb Crims, per exemple, coneixo molts casos de...
Sí. Clar, gent jo crec que l'exemple de Laura Escanes i la travessa tots estarem d'acord i tothom estarà d'acord que ha sigut una... O sigui, ha sortit un encert, vull dir, ha funcionat molt bé.
Ara mateix Laura Escanes està Soft Català i Laura Escanes.
Laura Escanes, Miqui Núñez, són...
Són un servei públic.
Sí, però és que jo hi ha un punt que llavors no sé si per depèn de quines coses de sobte és com que es menysprea i se li treu valor al contingut que s'està fent. És a dir, jo no em puc ficar a fer una operació, ara que estem amb l'exemple d'operació, perquè no.
Perquè no, perquè potser no tens la titulació, vols dir, no?
Sí, i no tens titulació, aquí... coneixements.
Sí, hi ha una
altra, aquí hi ha la diferència.
Però si t'has passat la vida fent operacions perquè fos legal fer-ne i en saps, saps?
Aquí hi ha un debat sobre que jo tampoc tinc resolt amb mi mateix, que és el tema de...
L'intrusisme laboral.
Sí, i dels estudis.
Totalment.
No, i per
però l'intrusisme s'ha de saber conviure a l'intrusisme. Imagina que oposant-nos a l'intrusisme és tirar-nos pedres. Què deies, creies?
No, sí, la carrera de periodisme ja és una altra meló que hi ha.
Estan una mica que s'han de
remugar, no? Però bueno, bé, no tirem tot el terra com a periodistes, intentem vendre-ho una mica. No, perquè al final jo crec que, ostres, l'intrusisme s'ha de saber conviure amb l'intrusisme.
I s'ha de saber quan posar. Per mi s'ha de saber posar. A la travessa, genial. Sí,
i els mitjans és imatge. Ven. I al final és diners. L'operació li importa una merda si mors o no mors.
Sí, per mi a la travessa sí, però per mi, depèn d'en quin altre contingut, potser no.
Ok, parla amb Miqui Núñez, canviem a la Laura Escanes, posem a Miqui Núñez, ara com a exemple, doncs pues, també.
Sí. A veure, no, o sigui, un moment, és que
sí. Anem a recollir-ho tot.
Tot això? Sí.
No, però al final que engloba molt com tractem la cultura en el país.
Sí, és, sí. Ho portem dient tot el rato. Estem tractant, naltres, dins, estem dins, vale? Naltres tots sí. Estem dins de la cultura. Naltres ho tractem com una cosa protegida, en molt d'amor. Però és que des de fora, naltres ho sobreprotegim perquè és com si fos el nostre fill. No? Anar sí. Al teatre, anar a veure dansa, tele, programes, qui està presentant, qui comunica bé, qui comunica malament, tal.
Vale.
Però des de fora...
No hi ha tanta importància.
No, no li donen aquesta importància.
Però, també, però és el que dèiem a l'inici, perquè també forma part del vostre dia a dia, sí. De la feina, no, per... i la gent té altres preocupacions.
Sí, 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 és això. Això
i com a societat, no, ens interessa, com a societat no. No interessa posar aquest enfoc i aquest... poder a la cultura.
I a nosaltres ens interessa també que perquè hi ha un punt que al final no és competició directa, però al final és una persona que està ocupant un espai que el podríem ocupar nosaltres.
Això.
Veure, jo també crec que és un element que jo potser el tema de Laura Escanes m'importaria molt poc si em dediqués al món de la restauració.
Clar.
Però si jo com a periodista, comunicador, veig que ho està fent una noia que tindrà el seu públic, és molt bona comunicadora, sempre ho he pensat, però potser no li estan exigint com m'exigirien a mi... Aquí llavors és com crec que està el problema.
I per mi també hi ha molt el problema en que jo, per exemple, no vull ser influencer.
Mai jo tampoc, a mi és una etiqueta que no m'agrada.
Espera, anem, faig un petit punt i a part. Bé. Hi ha algú que se senti còmode de vosaltres amb l'etiqueta influencer?
Jo no. A mi no m'agrada, eh?
Tu
és que jo dubto perquè és que...
No.
O sigui, crec que la definició d'influencer, diccionari, no en tinc ni idea de quina és. No sé ni si està al diccionari, no en tinc ni idea. Però crec que, o sigui, jo crec que mos moleste perquè ha agafat una definició que no és la que és. O sigui, quan et diuen, ah, influencer, és com...
Ensenyar cremes.
No, a
mi... Sí, 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 i clar...
Així altres... amb la mà, així, que jo sé que es fa això...
I és diferent, és, vull dir... És diferent perquè... Però també això és que és molt contradictori. Bueno. Però és diferent perquè en altres, parlant de cultura, és com, ha, no sóc influencer perquè jo tinc uns valors culturals i sóc comunicadora.
Però realment... Està molt bé, això, Cèlia.
Sí, 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 està molt bé. Però vull dir que influencer m'ho sap greu perquè ha agafat una connotació que no és la que és.
Vale,
perquè...
doncs canvio la meva premissa. Digues.
Bueno, et dic molt ràpid que jo crec que l'etiqueta d'influencer va néixer sobretot quan les xarxes potser no estaven tan presents, no hi havia tant creadors que fan vídeos comunicant. Llavors ara jo crec que ha anat desenvolupant i hi ha moltes persones que es graven davant la càmera explicant, però fins i tot coses en plan, jo què sé, de física quàntica i ja són influencers, en plan, són com etiquetes
sí.
Que no...
Tornem a l'hospital, Cèlia Mayoral.
No, a mi el que em passa amb aquest intrusisme laboral i és on se'n generen totes les contradiccions, és, jo, per exemple, no vull... A les xarxes que triomfa molt exposar la teva vida i explicar la teva vida, això triomfa molt. I és un preu que no vull pagar, jo no vull explicar la meva vida. I no perquè estigui malament, no, està genial. O sigui, jo segueixo a molta gent d'aquesta, però jo com a Cèlia...
Que expliquen tota la seva vida i no, eh?
Però jo com a Cèlia no vull exposar els meus amics, no vull exposar el meu dia a dia, no vull haver-me de fer fotos constant, no vull. Vull presentar un programa de tele, un programa de plataforma o el que sigui.
Amb qualitat.
Què passa? Que ara el preu a pagar, quan tu estàs a una productora i miren, qui pot presentar aquest programa? Obrim l'Instagram.
Clar, i tant.
I a mi això és el que em fa ràbia i és el que no m'agrada. I és on crec que està havent-hi un error. Perquè, tio, si ho reduïm tot això, si ho reduïm totes les xarxes, si ho reduïm tot... Ah, si... Per què jo he de tenir més possibilitats de presentar un programa si exposo la meva vida que si no l'exposo?
Sí.
Per mi aquesta és la pregunta que no estem resolent bé.
I jo crec que part de la resposta està en que molts d'aquests programes estan dirigits per persones molt grans que volen arribar a gent jove i pensen que l'única forma és agafant a
creadors
de contingut amb molts seguidors.
No només, també hi ha gent...
Part de la resposta.
Hi ha gent jove que selecciona gent jove
sí.
Perquè els agraden el seu dia a dia i diuen poden encaixar...
I per què és l'estratègia que està funcionant? Perquè amb què mirem si un programa funciona o no? Vale, sí, amb les audiències i no sé què, però... amb els vídeos d'Instagram i evidentment una persona que té 30.000 seguidors a Instagram, els seus vídeos tindran més seguidors, o sigui, més seguidors, més visualitzacions que el d'una persona que en té 1.000. Evidentment, o sigui, evidentment, i té tot el sentit del món, però per mi, doncs depèn de per què, no sé.
No, i jo per anar acabant una mica amb el tema, influenciador comparat amb comunicació de parla, poden ser el mateix? Jo crec que no són el mateix, i per sort no són el mateix.
Clar.
Jo crec que influenciador és una persona que al final té unes eines per comunicar, però no té les eines més professionals, i sí, dic professionals, que per exemple...
Que ser periodista.
Que ser periodista. És a dir, jo vaig al mercat, t'ho dic de veritat, hi ha grans comunicadores, sobretot comunicadores dones que es dediquen a vendre carn, la fruitera de Torn, és una gran comunicadora. T'ho ven d'una forma que no t'ho sap vendre ni la Laura Escanes, ni el Miqui Núñez, ni ningú. Ni tu, ni jo, ni ningú. Ostres, podria presentar un programa, i tant, i potser ho faria molt millor. Però quina defensa hi ha entre l'Helena García Melero i la Laura Escanes? Traieu les conclusions. Però que al final jo crec que hi ha un element de comunicador, però amb unes eines que l'altre no arribarà mai.
Mm. Estem molt còmodes aquí, eh? Podríem haver estat molta més estona parlant.
Vaig amb unes qüestions a casa que no puc més.
Sí, sí. De fet, us volia preguntar justament per això, perquè per tancar aquest debat m'agradaria preguntar-vos, ja que m'has dit això, comencem amb tu, Aleix, d'aquest debat, què és el que us emporteu? Una frase, algun concepte, alguna cosa que diguis, mira, m'emporto això.
Doncs m'emporto que els comunicadors, que som comunicadors, no estem tan allunyats com pensem, i que al final li donem una importància a la cultura que és la que mereix la societat i la que creiem que entre les eines que tenim hem de potenciar-la, però mai rebaixar-la. I rebaixar-la, jo crec que és el gran error de la societat, que és el que hem de lluitar.
Cèlia?
M'emporto que hi ha moltes més persones, a part de jo mateixa, que això a vegades me costa de creure, que estimen la cultura, vull dir, ja ho sabia de altres, però m'emporto això, i que és molt difícil avui en dia consumir cultura, per naltres no, per molta gent sí, i tenir-li l'apreci que es mereix.
Jo m'emporto una conversa que mai havia tingut amb ningú del sector, que és el tema, doncs, aquest de comunicadors de contingut i programes i tele i tal. Jo mai havia parlat d'això amb ningú del sector, llavors em sento una mica exposada i vulnerable, però tot bé?
Bet, acabem amb tu.
Molt bé. Sembla un grup d'autoajuda. Jo m'emporto. Crec que la cultura seguirà endavant, ho aconseguirem. Però crec que aquest debat que hem tingut l'hem de tenir molt més sovint i l'ha de tenir tothom, i que és molt necessari que se'n parli, sobretot des de la gent que té, sobretot, més fils a moure, que se n'ha de parlar molt més. Sí.
Heu estat bé?
Molt bé, Joan. Tu què t'emportes, trapellot?
Jo m'emporto, no només d'aquesta conversa, sinó de totes les que hem tingut, moltes qüestions sobre les que jo anava donant voltes, he pogut parlar amb gent, considero molt interessants, com vosaltres, i és, són converses que en general m'han fet pensar molt, i sobretot m'emporto una cosa que és que hem de reivindicar molt, ja no només la cultura, sinó espais en els que puguem parlar tranquil·lament, en els que puguem matisar les coses, i crec que aquesta conversa ho ha estat, i les altres entrevistes també. Així que amb aquest debat...
Aquí aplaudim per tots.
Sou els millors. Doncs amb aquest debat tanquem el que ha sigut Off the Rec, aquestes entrevistes que, com diem, a nosaltres ens ha fet pensar molt, i esperem que a vosaltres també, amb les veus que ens expliquen la vida. 7:30 de la tarda, als esports.
Avui hem de repassar com es presenta la jornada esportiva aquest cap de setmana per veure quan i on hem d'animar, òbviament, els equips de la nostra ciutat. I ho comencem fent parlant del Ciutat Cooperativa, que se'n va a 17 de les 6 al camp de l'Atlètic Vilafranca. Després de guanyar 5-0 a l'Escó, l'equip de Javi Calvo buscarà una victòria contra un altre equip de la zona baixa, aquest cop fora a casa. Això sí, no ens podem refiar del rival de la Copa, ja que malgrat estigui a prop de la zona d'ascens, ve de guanyar el Sant Boià i els Sitges en les dues últimes jornades. Ens ho explica el jugador de la Copa, el Daniel Gallego. Seguim parlant de la Copa mentre esperem a escoltar aquest àudio, perquè és un partit exigent fora de Sant Boi per l'equip de Javi Calvo, que ha decidit fer una incorporació especial per aquest duel i per aquesta recta final. Dani Martínez és aquesta incorporació.
Ara sí podem escoltar.
Escoltem a Dani Gallego.
Después de ganarle a dos rivales de la zona alta de la clasificación y eso, quieras o no, da un plus, ¿sabes? Da un extra. Sí. Y no dejan de recibir al líder, entonces, no sé, yo creo que nos esperarán con los brazos abiertos y a darlo todo ellos también para intentar salir de la zona donde se encuentran.
I parlàvem d'una nova incorporació pel Ciutat Cooperativa, i aquesta és Dani Martínez, que és exjugador del Sant Boià i del Mariano Poblet. I ara arriba el Ciutat Cooperativa procedent de la Unió Esportiva Sants. El defensa torna a la ciutat per ajudar l'equip a aconseguir el tan esperat ascens a la Lliga Elite, que nosaltres també estem esperant amb moltíssimes ganes. I el propi Dani Martínez ens ha explicat com s'ha donat aquest fitxatge pel Ciutat Cooperativa.
Bueno, pues mi fichaje será... Nada, estuve en contacto... Juan Javillo, estuvimos en contacto... y nada, decidimos cerrar el fichaje. Fue todo de manera rápida, la verdad, y como anterior Clubes Sans, todo perfecto, nos lo gestionaron de manera muy rápida. Y nada, ayer martes en cuestión de horas lo teníamos hecho y yo no lo pensé en ningún momento. Y nada, el objetivo de lo que queda de temporada, al final quedan 7 partidos, el equipo ha hecho un muy gran trabajo y yo humildemente vengo a aportar lo que pueda en estos 7 partidos y nada, a ver si conseguimos poder ascender, que al final es lo que quiere el club. Y nada, a trabajar estos 7 partidos, como digo, que seguro que los salvaremos.
Doncs jo ho he escoltat i us ho repeteixo. Dissabte a les 6 de la tarda, 24a jornada pels nois de Javi Calvo, que aquest cop visiten el camp de l'Atlètic Vilafranca, i en el nou fitxatge Dani Martínez podrà fer el seu debut. Parlem de l'altre equip de Primera Catalana. Albert, quan juga el Futbol Club Sant Boi?
Doncs ho fa diumenge a les 12, al camp del Martorell, un duel que narrarem en directe a Sant Boi en joc just després de la carxofada. L'equip de Pedro López, el nou entrenador, que ve de debutar amb una victòria per 3-1 davant del Catllar, enfront d'un partit molt complicat al camp d'un dels rivals més forts de la categoria, el Martorell, que també ha canviat d'entrenador aquesta última jornada. No explica el capital Samboyà, Àlex Penyes.
Aquí a casa vam quedar 1-1, sí. Van arribar moltes alternatives, vam jugar un molt bon futbol, i jo crec que si repetim el mateix partit podem treure coses positives. O sigui que jo crec que seguint en la línia que hem tingut aquest cap de setmana i la que vam tenir contra ells a casa, pot treure un bon resultat. Sí. També van canviar Raúl de l'Amo, sí, i sabíem com era Raúl, més o menys sabies com podien jugar, però bueno, no crec que canviïn gaire l'estil. Gent ràpida a dalt, s'ho juguen tot, pilotes en llarg, en diagonal, jugar per dins, tenen moltes possibilitats, la veritat, tenen molt bona plantilla i t'ho pots esperar tot, però bueno, és que és el que parlem amb el Pedro. Sí. Hem de mirar-nos més a nosaltres i menys als altres i fer les coses que sabem fer i a partir d'aquí treure els 3 punts.
El Sant Boi arriba amb la 6a posició amb 35 punts, a 5 punts de la 3a plaça, que podria donar accés a un playoff d'ascens a la Lliga Elite. Els martorellencs, que per cert també venen de no sumar una victòria per 1-3 en el debut del nou entrenador, que és Lluís Macià, es troben en la 2a plaça, a 5 punts de liderat en el que està el Ciutat Cooperativa. Després d'una victòria que ha donat esperança al Sant Boi, els nois de Pedro López buscaran una nova victòria que els pugui apropar a la zona més alta d'aquesta Primera Catalana. Doncs ja hem repassat la Primera Catalana, així que seguim al futbol i parlem del Marianao Bolet. Els nois de Víctor Rodríguez també s'estan jugant els play-offs en una categoria tan boja com és la segona catalana. Després d'una victòria 0-1 al camp del Sant Vicenç dels Horts, l'equip es posa a 3 punts de les posicions de play-off i aquest dissabte a les 6 rebrà el municipal al sector Montserratina, 6è classificat, i un equip que també vol entrar en aquesta zona de 100. Joaquim Fedele, jugador del Marianao Bolet. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Victòria 0-1 contra Sant Vicenç dels Horts, 3 punts davant d'un rival clau, com és aquest que també està ajudant pels play-offs. No sé com vas viure el partit.
Pues la verdad que un partido bastante complicado para por disputar y eso, pero la verdad que muy contento por los 3 puntos y nada.
El partit es va resoldre en els últims minuts amb un gol al minut 85, veient que només es va resoldre per un gol. Tu quin diries que va ser més el dominador del partit? Si vau tenir més ocasions vosaltres o va ser més potser el Sant Vicenç que va tenir més ocasions?
Bueno, fueron momentos del partido, pero creo que al fin y al cabo nosotros no merecíamos esos 3 puntos.
¿Cómo va a ser que esta jugada del gol? No sé si después del gol veo partido o encara ho teníeu controlat.
Bueno, al fin y al cabo esos últimos minutos, pues sí que la verdad que bueno, sufrimos un poquito, pero es saber sufrir en equipo y al final sacar los 3 puntos.
Pues 3 punts més, com hem dit, un rival molt complicat com és Sant Vicenç dels Horts. No sé, després de 2 empats, que també eren rivals directes, per tu com s'explica aquesta victòria? Com s'explica que aquesta setmana sí que heu aconseguit els 3 punts?
Pues la verdad que una felicidad enorme y el equipo pues está muy contento.
Joaquín, ja que és el primer que parlem amb tu, ja ho hem dit, aquesta segona catalana és una locura absoluta, ha estat tot superigualat. No sé com has viscut aquesta temporada en general.
Bueno, la verdad que tuvimos nuestros altibajos, pero bueno, siempre sabiendo hacia dónde íbamos con el equipo, que siempre fue estar ahí arriba.
Us poseu 8ens a 3 punts del play-off i us veu una ratxa de partits on us enfronteu amb molts rivals directes. No sé, Joaquín, què t'esperes d'aquesta recta final?
nosotros sabemos que estos partidos van a ser guerra, y bueno, siempre vamos a ir a muerte, este tramo final, la muerte.
Pues ja ho has dit, pròxim partit, pròxima guerra contra el sector, que és el sisè classificat, que està just per sota dels play-offs que marca el cinquè. Com estarà la setmana? Què us espereu d'aquest partit contra el sector?
Pues la verdad que es un partido muy, muy duro, bueno, por el rival que es y eso. Pero bueno, venimos bien en los entrenos y la verdad que con muchas ganas de jugar y se ve en el vestuario, la verdad.
A la nada veo perder 4-2 en un duel en el que anava 1-2 per davant, però al final es van acabar remuntant. No sé, Joaquín, així a grans trets, què recordes del joc del sector? Com el definiria? No sé si pressiona més a dalt, es tanca més a baix, com és el sector?
Bueno, es un equipo que sabe a lo que juega, tiene las ideas claras. Bueno, al fin y al cabo eso también se demuestra en el campo, pero va a ser un partido muy bonito.
Pues tant de bo sigui bonic i s'acabi una victòria al Mariana Poblet. Així que Joaquín Fedele, jugador del Mariana Poblet, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
Vale.
Que vagi molt
bé. Perfecto. Adiós.
Parlem ara de futbol femení. Albert, on hem d'anar aquest cap de setmana per animar el Sant Boià femení?
Doncs ens anem d'anar dissabte a 7:45 a Sant Vicenç dels Horts, ja que el Sant Boià femení juga un partit molt important en la lluita pel play-off. Després de guanyar 4-0 la penya recreativa Sant Feliu i sumar la sisena victòria consecutiva, l'equip de Carles Villa se'n va al camp de les segones classificades, que tenen 2 punts més. Ens explica les sensacions de l'equip la capitana Yolanda García.
Aquest cap de setmana contra el Sant Feliu ens va costar una mica enganxar el nostre joc. La primera part va ser una mica més complicada, ja que no aconseguíem combinar. Sí que és cert que la segona part vam aconseguir reconduir una mica el partit i tenir una mica més de control, cosa que ens va fer continuar amb la nostra bona ratxa que portem ja i mantenir una mica la dinàmica de cara al partit que ens ve aquest cap de setmana al camp del Sambi. I ella sí que és cert que van amb una dinàmica una mica més justa que la nostra. Nosaltres venim amb molts bons resultats últimament i amb moltes ganes de lluitar per la segona posició, ja que aquest cap de setmana és una de les finals que ens queden d'aquí al final de Lliga.
Que el Sant Boià, una victòria faria que el Sant Boià femení donés un cop sobre la taula i es posés com a principal candidat als play-offs d'ascens a la primera divisió. Parlem de la categoria amb més equips de Sant Boi. Comentem el cap de setmana de la tercera catalana. El Sant Boià ve a obre la jornada i dissabte a 4:00 rep el Baptista Milà a l'Espluguenc, que és el segon classificat. La penya Màlaga també juga a casa i ho fa el dissabte a 6:45 a la Parellada, on s'enfrontarà el Castelldefels B, un duel clau a la lluita pels play-offs. Finalment, l'amateur B del Mariana Poblet també té un duel molt important i és que després de perdre Vallirana aquest diumenge a 6:45 se'n va al camp del Sant Vicenç dels Horts. Ens explica les sensacions de l'equip el segon entrenador, Adrián Carmona.
El equipo sí que es verdad que tras el fin de semana acabó un poco tocado, ya que íbamos todos con muchas ganas de conseguir la victoria y cambiar la dinámica negativa, y no pudo ser así. Pero nada, ya centrados en esta semana, el partido contra San Vicente, importantísimo, un rival directo en la zona baja, y ahí en su campo sabemos que va a ser complicado y muy difícil por lo mucho que nos van a apretar. Me quedo con que el equipo ayer volvió a entrenar y vi a todos los jugadores comprometidos y con ganas de seguir, así que confianza plena en ellos y poder conseguir esta semana por fin esa tan ansiada victoria.
Una victòria faria que l'equip tallés una mala ratxa de 5 partits sense conèixer la victòria i agafés marge amb el descens a falta de 6 jornades.
Acabem amb el futbol, parlant de la jornada de quarta catalana.
El Futbol Club Casablanca juga dissabte al Municipal, on a 9:15 de la nit tindrà un duel molt exigent contra l'Sporting Gavà. Després de guanyar 0-5 a Esparreguera, l'equip buscarà seguir sumant punts per mantenir-se a la segona posició. Ens explica la importància i dificultat d'aquest partit l'entrenador José Palacios.
Bueno, el partido de la jornada anterior, la verdad que muy bien contra l'Esparreguera, un 0-5, un buen juego del equipo, perfecto, muy buenas sensaciones para llegar al de este fin de semana, que supongo que será un poquito más difícil ya que jugamos contra el Sporting Gavá, y es un equipo que está a 4 puntos de poder entrar en playoff, y bueno, van a venir a por todas. Nosotros aseguramos con una victoria más jugar los playoffs, entonces saldremos a conseguir los tres puntos aquí en casa.
Per la seva banda, el filial de Ciutat Cooperativa juga diumenge a 7:45 al camp del Rayo Viladecans, tots ens classificats. L'equip de Luis Carranco buscarà refer-se de les seves dues últimes derrotes. Deixem el futbol i ens anem a l'esport rei de la ciutat. Parlem del degà del rugby. Quan juga la Unió Esportiva Sant Boiana?
Doncs ho fa lluny de Sant Boi, Marc, haurem d'agafar el cotxe. I és que el primer equip masculí se'n va diumenge a les 12 a Valladolid per jugar al camp del Brac, líder d'aquesta segona fase. Després d'una derrota en l'última jugada contra Burgos, el Valdir Eleu, els nois de Sergio Guerrero viatgen a Castilla i León on afronten un repte molt exigent contra un dels grans equips de la categoria. Ens explica com es troba el planter el jugador Jordi Jorba.
En l'equip ara tenim un parell de baixes que són una mica relevants, però bueno, tenim una plantilla en el Sant Boi que és una plantilla on tenim molts jugadors bastant bons i molt importants amb els quals podem suplir qualsevol incidència amb lesions que hem tingut. I l'equip ara mateix està entrenant molt bé, portem jugant uns partits contra els equips més grans de la Lliga en els quals el resultat que obtenim no és el que evidentment és el que esperàvem, però no és el que reflecta el partit, ja que els últims partits hem arribat a perdre de molts pocs punts i sobretot els últims minuts, que és quan hem de tenir sang freda i en aquest cas és el que hem de treballar aquesta setmana, a tenir la consciència freda en els últims moments, que són els més importants i més decisius, no? I el partit contra el Brac, doncs, ja que els vam guanyar nosaltres a casa, serà un partit bastant dur. Ells voldran obtenir la seva revanxa amb nosaltres, però bueno, el factor casa seu pues, també implicarà que nosaltres tinguem una fatiga de viatge i tal, però sabem perfectament com hem d'actuar davant ells i el que hem de fer, així que amb esperances de guanyar i portar una victòria cap a casa.
Recordem que la Sant Boiana es troba en cinquena posició d'aquesta segona fase de la Divisió Honor, a 8 punts del quart classificat, amb un partit menys. Deixem la gespa, ens anem a la pista, parlem del Club Futbol Sala Sant Boi.
Sí, perquè els nois de Júnior Panay que tenen doble jornada, Marc, no sé com no es cansen. Després de guanyar 0-6 a la pista de Màgic Sants, demà a les 9, l'equip se'n va jugar a la jornada plaçada a la pista de Sant Climent, s'ha classificat, i un dels únics 3 equips que ha guanyat l'equip de Sant Boi en el que va la temporada. Amb 38 punts, el pneumàtic Sant Boi es posa en tercera posició de la segona divisió catalana, a 9 punts de la zona d'ascens, distància que pot retallar si guanya aquest partit aplaçat. David Amorrió, porter del Club Futbol Sala Sant Boi. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Venia d'una victòria 0-6 contra Màgic Sants, que és un equip en zona d'ascens i un partit que va dominar de principi a fi. No sé com el vas viure tu des de la porteria.
Doncs va ser un partit de molt treball, ja que ells ens van plantejar un partit al principi a mitja pista i, bueno, com ja sabíem, ja el nostre staff ens va dir, era un partit que si començàvem guanyant, ells eren un equip que provarien el joc de 5 en moltíssimes ocasions. I el que ens vam trobar va ser que al principi ens vam avançar i ens van ficar 0-4 i a partir del 0-4 ens van jugar tota la segona part amb el joc de 5 amb porter jugador i això va generar com un partit molt de només bloc defensiu on les ocasions que teníem era si robàvem la pilota i xutàvem des del nostre camp i si entrava pues era el cinquè i si no, pues no, i així va ser tota l'estona, no ens van plantejar res més.
Com a porter, entenc que s'agraeix aquesta porteria 0. Potser va ser una mica patir amb aquest joc de 5, però s'agraeix, no?, que no recolli pilotes.
S'agraeix molt, ja que, bueno, cal mencionar que és la primera porteria 0 que hem aconseguit en tota la temporada, i, bueno, ja tocava, perquè estem treballant molt bé, tant Alberto com jo, i, bueno, és un premi que tot l'equip es mereix.
Doncs ens alegrem per aquesta victòria, aquesta porteria 0. Ja porteu 4 victòries seguides i són 7 partits sense perdre. No sé com s'està trobant l'equip aquestes últimes setmanes, com s'explica aquesta gran ratxa, David?
Doncs jo crec que, a part del treball que podem realitzar a la pista, també hi ha un treball darrere, en l'àmbit psicològic i la manera de preparar les sessions d'entrenament i tal, que des de l'estaf l'estan preparant molt bé, enfocant cada setmana el partit, fent modificacions a l'entrenament i tal, i jo crec que també les xerrades individuals, les sessions que fem de xerrada postpartit, tot això està fent molt equip i la unió jo crec que ens està portant pel bon camí.
Us poseu ja en tercera posició, esteu a 9 punts al Sant Joan d'Espí. Entenc que sí que és veritat que esteu en molt bona ratxa, però que aquesta lliga no perdona, no, per dir-ho així, David, que no es pot perdonar.
els dos que estan a dalt no perdonen, no perdonen mai i sí, estan molt, molt allunyats, però bueno, demà tenim un partit clau, com bé, heu comentat, i ens podríem ficar 6 punts, que encara queda molta lliga. Encara que no perdin, nosaltres som els primers que no hem de perdre, partit a partit, com la frase típica, però sí, d'anar partit a partit, i fins l'última jornada no es decidirà qui puja o qui no.
Doncs ho anirem veient. Justament et volia preguntar, us ve, bueno, aneu a Sant Climent, que són els setens classificats, i com hem dit, va ser la primera derrota de la temporada en un partit que, bueno, ja ens vau comentar que no vol entrar a la pilota, però com definiria Sant Climent? No sé com és l'equip que us trobareu demà.
Doncs per mi Sant Climent és un equip que defineix el joc de l'amistat, el bon rotllo, perquè és un equip que potser de futbol sala, de conceptes tècnics, tàctics, doncs hi ha equips superiors, per no dir que siguin dolents, però és un equip que la confiança que transmeten entre ells, el bon rotllo, com es coneixen, són un bloc que porten tota la vida jugant junts, i jo he jugat des de cadets, des de fa molt de temps contra ells, i pugen tots com a bloc, i és un bloc molt sòlid, i això els va portar a guanyar-nos a casa. Vull dir, va ser, com has dit, la primera derrota a casa contra un equip que és derbi. Llavors, sí, sí. Ara anem nosaltres com a fer la revanxa a casa seva, un dijous a les 9 de la nit, partit que ens van aplaçar perquè no es podia jugar al seu camp,
sí.
I bueno, la veritat que tenim moltes ganes tots perquè és això, és un partit que pot decidir si seguim enganxats a la lluita o si ens despeguem.
La grada apretarà, no? Perquè Sant Climent té fama de que que sigui dijous hi haurà gent.
Sí. Sant Climent la grada és molt bona, o sigui, són molt... molt respectuosos, sempre estan allà i ho fan com una caldera, perquè des del minut 1 tu entres ja per la porta del poli i tu saps que això serà un infern per tu, però també t'he de dir que fa els partits molt més bonics, perquè jo he estat a la grada de Sant Climent com veient un partit, sent part de la grada, i he estat jugant al partit i és un dels millors camps que ens podem trobar al Baix respecte a grada.
Doncs demà a les 9, partida a Sant Climent contra el Club Futbol Sala de Sant Boi. David Amurrio, porter del Club Futbol Sala de Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort en el partit de demà i també del cap de setmana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Adéu.
Pugem la pilota dels Pous a les mans per parlar de la jornada del bàsquet Sant Boi.
El primer equip femení vol seguir amb la bona dinàmica i aquest diumenge a 5:45 se'n va a la pista del Pallejà, que són les sisenes classificades. A falta de només 4 jornades, una victòria aquest cap de setmana podria donar moltes possibilitats per aconseguir la permanència a la segona categoria. Parla la capitana d'equip, la Cristina Llop.
Esperen 4 partits, que són 4 finals, per poder acabar ja aquesta temporada tranquil·les, seguim mantenint categoria, i orgullosa, molt orgullosa de l'equip que tenim i el que podem demostrar. Així que ens enfrontem amb un nou repte aquest diumenge contra el Pallejà i busquem una altra victòria per assegurar-nos ja al 100% la permanència.
El que també s'està jugant la permanència és el primer equip masculí, que manté l'esperança després d'una victòria 74-62 contra Aguiles aquest passat cap de setmana. A falta de 4 partits, l'equip de Miqui Platel es posa 2 victòries de sortir de la zona d'ascens de la primera categoria i aquest dissabte a les 6 té un partit importantíssim a Hospitalet davant de la S, que és el segon classificat. Els de Sant Boi necessiten guanyar sí o sí per seguir retallar distàncies. Mauro Abad, jugador del bàsquet Sant Boi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Veniu de guanyar 74-62 contra Àguiles, un duel que es va resoldre en aquest últim quart. No sé com vas viure aquest partit, Mauro.
Com una final. Bueno, com tots, els últims, ja. Però aquella era ara o nunca, o sigui, era una final. I així va ser, 40 minuts de final i ho vam treure com necessitàvem.
Entenc que aquest factor de vida o mort, perquè era un altre partit que a l'últim quart arriba molt igualat, crec que aquí va canviar molt la cosa, no? Que potser va canviar molt la cosa respecte als últims partits d'aquests últims 10 minuts, no?
I gràcies, perquè, perquè, bueno, no sé si suposo que heu anat parlant amb algun company d'aquí sí. I us han anat dient que, bueno, suposo que parece el dia de la marmota, que això ho parlàvem al principi de temporada, i per sort aquest cap de setmana pintava dia de la marmota i a l'últim quart van poder trencar el partit. de fet va ser als últims minuts, no a l'últim quart, així que
bueno,
esperem que no sigui l'únic i que els quatre que queden també siguin així, que així podem almenys els atacs de cor no, que no ens vinguin a dins de la pista.
Exactament, no sé com es troba l'equip d'ànims després d'aquesta victòria, que entenc que us ha ajudat bastant, no?
Sí, anímicament, però ja el dia següent estàvem pensant en aquesta setmana d'entrenos i sobretot preparar el rival, o sigui que podem estar contents a mitges.
Quatre partits per davant us queden, com hem dit, esteu a dos victòries de la permanència. Què t'esperes d'aquesta recta final, Mauro? No sé quines són les sensacions ara mateix.
Bueno, il·lusió, el primer, perquè al final vam guanyar un rival directe i veníem fent un molt bon treball, això es pot veure amb els resultats, que al final pues, és el que portem fent tota la temporada, no? Els de dalt guanyen els partits ajustats i els de baix estan perdent els partits ajustats, almenys és el nostre cas. Llavors el tema és aquest, molta il·lusió, perquè sabem que podem guanyar els quatre partits, ja que és una lliga que ho porto des del primer dia, es pot guanyar tothom. I el segon, que bueno, ara sí que és on hem d'estar acertats i hem de tenir sort. És l'únic que puc dir. Al final queden aquests quatre partits. Jo sé que els quatre, dos o tres, si fem les coses mitjanament bé, arribarem a un final amb opcions de guanyar. Al quart no, perquè segur que hi ha un dels quatre que el guanyem de molt i no patirem tant. Però, bueno, seguint la dinàmica de tota la temporada, és que més del 50% de partits han sigut amb finals de possessió a final de partit per guanyar-los. Llavors, no dubto que aquests, i més jugant contra gent que juga el mateix que nosaltres, seran partits molt durs, seran partits que hem d'estar concentrats els 40 minuts i seran partits on el factor sort a les últimes jugades tindrà un punt... Bueno, serà clau, no? Al final, si en portem tota la temporada on la sort no ens ha acompanyat gaire, sobretot en aquestes possessions finals, doncs està bé que aviam si ara ens ho tornen una mica i així salvem la categoria.
Exactament, doncs us queden quatre finals, anem a per la primera, una mica de xulismo. Pròxim partit aquest dissabte a les 6 a la pista d'ES, que és el segon classificat. Què t'esperes d'aquest partit, Mauro? Què recordes d'ES? No sé si és un rival guanyable com va ser el Meda, per exemple.
Sí, bueno, tots els rivals de la categoria són guanyables i si vam ser capaços de guanyar els primers, estàs per suposat que podem ser capaços de guanyar qualsevol rival de la taula. El tema és que és un equip que juga un estil semblant a nosaltres, un estil de defensar i córrer molt, un partit de molts punts, i potser aquest cap de setmana ens interessa més calmar el joc i jugar amb una miqueta més de pausa, ja que jo crec que els podem fer més mal a 5 contra 5 que tornar un partit boig i que sigui una anades i tornades, ja que tenen la banqueta, tenen molt fons de banqueta i tenen 12 jugadors que aporten.
Doncs sí, com sigui, que s'aconsegueixi la victòria, Mauro, aquí, sent sincers. Mauro Batjo, del Bàsquet Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i a per totes aquest cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Per sada.
Seguim parlant de bàsquet perquè tenim derbi aquest cap de setmana, no, Albert?
Sí, aquest dissabte a 8:45 a Bàsquet Llor i la Mater B del Bàsquet Sant Boi s'enfrontaran a l'Escola Llor, en un duel clau. El Bàsquet Llor ve de perdre un duel clau a la pista del Casal Vilafranca, el seu principal rival en la lluita pel play-off d'ascens a la segona categoria. Ara el Bàsquet Llor, doncs, rep el seu boi, el Bàsquet Sant Boi, on ha de guanyar sí o sí per seguir lluitant pel play-off en aquesta recta final. El Josep Gelabert, l'entrenador de l'equip, ens explica què s'espera d'aquest derbi.
Ara de moment l'entrenament de l'altre dia del dilluns els ànims estaven en baixos, però ell estava un altre cop a tope per afrontar el partit aquest cap de setmana contra el Sant Boi, que és un equip que, bueno, durant la temporada han patit molt, han tingut canvi d'entrenador i en les últimes jornades estan recuperant-se bastant bé almenys en quant a resultats, val? Amb la qual diguem-ne que de la implicat de pràcticament estar condemnats al descens, estan aconseguint escapar-se del descens directe, però bueno, aquesta setmana no els donarem precisament un cop de mà, no per res especial, sinó perquè per nosaltres depèn molt, molt, molt les possibilitats de descens d'aquest partit. No serà un partit fàcil, ells estan en una bona dinàmica, nosaltres estàvem també, però venim tocats mentalment d'aquest partit, i dependrà molt de com afrontem el partit, si l'afrontem amb l'energia per, és a dir, per, que hauríem d'afrontar la resta de partits de la temporada per anar al màxim, com vam anar l'altre dia contra el Vilafranca, crec que podien guanyar tots els partits que ens queden, I però també hi ha el risc de que mentalment després d'un partit com el de l'altre dia tinguem moments de dubtes durant el mateix.
Vinga, abans, anem al Pau Gasol. Albert, quan juga l'handbol cooperativa Sant Boi?
Doncs el primer equip femení juga diumenge al Pau Gasol, com has dit, on s'enfrontarà el Garbí i Palafrugell. L'equip es troba ja en 12a posició i es posa 3 punts per sobre del descens amb un partit menys. Ens explica què s'espera aquest pròxim duel la jugadora Aina López.
Jo crec que si estem tot l'equip i fem com la segona part d'aquest partit, anem totes a una, al final ens transmetim confiança unes entre totes, el míster ens transmet confiança a nosaltres i nosaltres s'ho donem, i jo crec que si juguem com hem jugat l'últim partit a casa contra Montmeló i el de fora ara contra Obar, podem guanyar.
Per la seva banda, el primer equip masculí juga al Pau Gasol, però fa dissabte, on a les 7 s'enfrontarà l'handbol Vilamajor. Després d'una derrota a Gavà, l'equip es posa en 6a posició de la Lliga Catalana d'hora a falta de 4 partits. El jugador Pau Ginens parla del que s'espera d'aquesta recta final.
Jo crec que si estem tot l'equip i...
Encara queden, crec que, 4 partits i tot i que no admetré l'equip, jo crec que està una mica tocat, perquè perdre un derbi contra Gavà, pues, mai ens agrada, però bueno... Jo crec que és que hauria d'estar tocat l'equip perquè si volem acabar del grup de dalt hem de tornar a fer millor les coses i perquè ningú ens regalarà res. O sigui, quedin 10, 5 o 2 jornades, aquí tothom vol guanyar, així que hem d'estar preparats i treure el màxim de punts possibles fins al final de temporada.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Som gent de carrer, això ha estat un programa un dia més, programa de dijous, tanquem així la setmana, com diem, a la prèvia d'aquesta carxofada del cap de setmana. Albert Vilar, gràcies com sempre.
A tu i ens veiem diumenge.
I tant que sí. Marc Gabernet, a tu també.
A vosaltres. Dèiem al principi del programa 72 hores per la carxofada, ja devem quedar
70.
70.
70 menys.
Estem a re.
Tenim
per cert,
nervis,
diumenge,
digues.
Programació especial a Ràdio Sant Boi, en aquesta casa, des de la plaça de l'Ajuntament, amb adeu Alemanya, amb l'equip de la República Santboiana, de 10 a 12 del migdia, i després de 12 fins que ens aguanti el cos, Sant Boi en joc. Partidàs, Albert, amb qui?
A Martorell, del Sant Boià, amb l'Heroi Collazos.
I amb el nou entrenador. Això
nou entrenador,
serà divertit.
Martorell i Sant Boià, dos nous entrenadors. O sigui, és un equip nova temporada, ja.
Veurem el que passa en aquest partit. Com diem, el farà l'Heroi Collazos amb tot l'equip de Sant Boi en joc. Això ha estat el programa d'avui. Que passeu un bon cap de setmana i una bona carxofada. Fins la setmana que ve. Adéu.
No es deixa portar per la ira del crit. Escolta l'amor per poder seguir.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de...